Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 10 d'abril de 2013. L'Església i els cristians fan una gran projecció de Catalunya al món i també construeixen una societat més justa i més fraterna i també més solidària gràcies a la tasca social d'entitats com Càritas i sobretot a la feina de moltes persones. Aquestes van ser dues de les principals idees expressades ahir al vespre durant l'acte institucional en què el president Artur Mas va lliurar la medalla d'or de la Generalitat al cardenal Lluís Martínez Sistac, que avui ens acompanyarà en directe uns minuts abans de les 9. La visita de Benet XVI a Barcelona el novembre de 2010, la important feina d'ajuda als necessitats que fan moltes persones i col·lectius eclesials i l'acostament dels últims anys entre Catalunya i el Vaticà han format part d'un treball d'acostament que no pot passar inadvertit. Des de la pluralitat i la diversitat religiosa de Catalunya, nosaltres també podem assegurar des de Ràdio Estel que els ponts estan contribuint a la maduresa d'una societat que mira endavant amb esperança, tot reconeixent les seves arrels cristianes i, sobretot, promovent uns valors que ens porten cap al futur. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va posar de manifest ahir el servei i el compromís de l'Església amb Catalunya. Va ser en l'acte pel qual va rebre la medalla d'or de la Generalitat.
El cardenal Martínez Sistac va recordar les dues declaracions conjuntes dels bisbes catalans, que són arrels cristianes de Catalunya i també pel servei del nostre poble, per reformar el servei de l'Església a Catalunya, mirant les seves arrels cristianes, la seva cultura i identitat. En un moment en què va recordar el cardenal Narcís Jubany, que també havia rebut la distinció Sistac, va recordar que l'únic que fa és servir Déu amb el seu ministeri.
Tot el que sóc ho dec certament a Déu, a l'Església, als meus familiars, amics i conciutadans. També a Catalunya, el meu país. En tots els títols que acompanyen el meu nom, jo no sóc altra cosa que un ministre, que en el seu sentit més original i ple, és una paraula que vol dir el qui serveix. El qui intenta servir Déu, tot reconeixent i mirant de fer fructificar aquells dons que la seva bondat ha posat a les meves mans. A Déu, doncs, en primer lloc, tot honor i tota glòria.
L'arcabisbe de Barcelona va dedicar bona part de la seva intervenció a defensar l'obra social de l'Església i a lloar la tasca de Càritas amb l'agreujament d'aquesta crisi. El cardenal va demanar a l'administració que tingui cura dels desnonats i també que redueixi l'atur juvenil.
Per la seva banda, el president Artur Mas, que va presidir l'acte celebrat al Saló Sant Jordi de la Generalitat, va comentar que la dimensió social i la dimensió nacional van de bracet.
Mas va agrair també a Martínez Sistac la projecció que fa del país arreu del món.
Martínez Sistac ens va ajudar en aquest apropament entre el Vaticà i Catalunya amb la visita del Sant Pare Benet XVI. I no oblidem que en aquest sentit de fer coses que després li donen en el nostre país una dimensió de projecció exterior de primer nivell que situa en Catalunya al món, això també és un gran acte de servei a Catalunya.
Artur Mas va posar l'exemple de la recent visita del Papa Benet XVI a Barcelona per dedicar el temple de la Sagrada Família, una projecció universal que, segons el president català, va servir perquè Catalunya s'apropés més al Vaticà i això, va dir, és molt positiu.
Recordem que el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, ens acompanyarà uns minuts en directe poc abans de les 9 del matí, després de la tertúlia d'actualitat. Canviem de qüestió. Mentrestant, el Tribunal Constitucional ha enviat una providència al Parlament de Catalunya en què li dona un termini de 10 dies perquè expliqui si l'última declaració pel dret a decidir aprovada a la cambra substitueix l'anterior, de contingut més sobiranista i contra la qual el govern espanyol havia presentat recurs d'inconstitucionalitat.
El Tribunal vol, per tant, saber quina de les dues preval per poder resoldre el recurs d'impugnació en què l'executiu de Rajoy argumenta que no és compatible amb la Constitució.
Recordem que el president Artur Mas es reunia diumenge en secret amb el líder socialista espanyol Alfredo Pérez Rubalcaba i tant el president català com el secretari general del PSOE coincidien ahir en l'opció de dialogar, però discrepaven profundament sobre la qüestió del dret a decidir.
Segons Artur Mas, una reforma constitucional ha d'incloure tant sí com no la possibilitat de fer una consulta. Així ho explicava ahir el president català.
Com que ja hem viscut altres episodis amb temes d'estatuts, etcètera, etcètera, doncs fora bo que parlessin ells amb el Partit Popular i que ens diguessin com pensen plantejar aquesta reforma de la Constitució. En el benentès de que si això s'arriba a plantejar, jo ja vaig avisar, sobretot en aquest cas, el senyor Pérez Rubalcaba, que el vaig advertir que per nosaltres, amb qualsevol reforma d'aquestes, la introducció del dret a decidir del poble de Catalunya era un tema fonamental.
I per la seva banda, Rubalcaba va assegurar que un acord sobre el dret a decidir és impossible i que, per tant, és l'hora de superar el debat i parlar d'un nou model territorial.
Desacuerdo entre Catalunya i el resto de España sobre el derecho a decidir, que también tenemos con el Partido Socialista de Cataluña, y que yo creía que esa es una discusión que no conduce a ningún sitio, es imposible encontrar un acuerdo sobre ese tema, y que creo que lo que hay que hacer es hablar del fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es cómo mejoramos la convivencia entre Cataluña y el resto de España.
I per la seva banda i davant la petició de diàleg que li arriba des de Catalunya, Mariano Rajoy insta a plantejar les aspiracions sobiranistes al Congrés dels Diputats i avança, però, que no està d'acord amb l'autodeterminació. El president espanyol es va declarar ahir obert al diàleg, però va avisar que no hi ha negociació possible si una de les parts, en referència al president Artur Mas, no està disposada a cedir.
Repassem altres notícies. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha ordenat que se li enviï una informació de tots els comptes bancaris que té el fill gran de l'expresident Jordi Pujol Ferrusola, i tots els moviments de diners que li han detectat des de l'any 2004.
El jutge Ruz destaca que, segons les informacions que li han proporcionat l'agència tributària, Jordi Pujol Ferrusola hauria mogut a través de diverses entitats bancàries una quantitat superior a 32 milions d'euros.
L'Audiència de Barcelona ha confirmat la presó per a tots els condemnats del cas Pallerols, l'afer relacionat amb el finançament irregular d'Unió Democràtica.
L'audiència ha rebutjat amb el vot particular d'un dels magistrats el recurs de les defenses de l'empresari Fidel Pallerols i els exalts càrrecs d'Unió Democràtica de Catalunya, Vicenç Gavaldà i Santiago Ballbé. Tots tres han de complir penes de fins a un any i mig de presó per frau en subvencions.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. Desenes de ciutats de tot l'Estat van acollir ahir concentracions davant de les seus del PP a favor de la iniciativa legislativa popular sobre la dació en pagament, el lloguer social i la moratòria de desnonaments que s'està debatent al Congrés dels Diputats.
A Barcelona, unes 500 persones es van concentrar davant la seu dels populars al carrer Urgell. Manifestants de totes les edats van cridar contra el Partit Popular i a favor de la dació en pagament i del dret a dur a terme escarnis. També hi va haver concentracions en altres ciutats catalanes, com Lleida o Tarragona, amb una cinquantena de persones a cada lloc. La protesta, però, més majoritària va ser a Madrid. Més d'un centenar de persones es van aplegar al carrer Gènova, on hi va haver una forta presència policial. Recordem que aquesta protesta es va fer el mateix dia que es va saber que la tramitació parlamentària de la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament trigarà una setmana més a arribar al Congrés. La ponència que estudia aquesta tramitació continua dividida. Els partits de l'oposició rebutgen la proposta de llei hipotecària del Partit Popular, a qui acusen d'immobilisme.
La Comissió Europea veu greus riscos de desequilibris econòmics excessius a l'Estat espanyol i a Eslovènia, fet que podria afectar l'estabilitat de l'eurozona. Per això exigirà als dos països que lliurin abans que s'acabi aquest mes un informe amb mesures correctives que hauran d'incloure en els plans d'estabilitat.
Si l'executiu comunitari considera insuficients les reformes, podria adoptar sancions. El procediment per desequilibris excessius preveu multes de fins al 0,1% del producte interior brut per als països que no segueixin les recomanacions de la política econòmica de la Unió Europea. En el cas de l'Estat espanyol, la sanció podria ser de 1.000 milions d'euros. En l'informe preliminar, publicat el novembre passat, superava els llindars màxims en 6 dels 11 indicadors que utilitza Brussel·les per detectar riscos econòmics. A part de l'Estat espanyol i Eslovènia, la Comissió publicarà avui un examen en profunditat dels desequilibris d'altres 11 estats membres, com per exemple Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Itàlia i el Regne Unit, entre d'altres.
El govern de les Illes Balears introduirà l'any vinent en els llibres de text un lèxic amb les variants pròpies de les mateixes illes i per això hi destinarà una partida de 70.000 euros. Així s'hi va comprometre el president de les Balears, José Ramón Bauzá, davant una entitat considerada espanyolista anomenada Círculo Balear.
En un comunicat, El Círculo assegura que Bauzá els ha promès que els llibres en llengua balear ja estaran disponibles al curs vinent. Davant d'aquesta denominació de la llengua, el conseller d'Educació, Rafael Bosch, ha puntualitzat que actuaran d'acord amb la normativa. Els llibres de text amb el lèxic propi de les Balears seran només una part dels que faran servir els ciutadans. Podran ser de qualsevol matèria i tindran la supervisió de l'Institut d'Estudis Baleàrics. L'entitat espanyolista també ha informat que el nou decret de matèria lingüística que aprovarà el govern balear eliminarà la possibilitat que els consells escolars triïn quines assignatures s'han d'impartir en cada llengua oficial. No és la primera vegada que el govern de Bauzá posa pals a les rodes pel que fa al català. Ja va posar traves a la immersió lingüística en català i va promoure sense èxit que els pares escolaritzessin els seus fills en castellà. A més, ha convertit la llengua només en un mèrit i no pas en un requisit per accedir a la funció pública.
La ministra de Sanitat, Ana Mato, ha anunciat que està treballant en un projecte de llei per prevenir el consum d'alcohol entre menors, que, entre altres aspectes, suprimirà la publicitat de begudes alcohòliques adreçada de manera directa o indirecta a aquest col·lectiu.
La ministra de Sanitat, a més, va explicar ahir que la futura llei augmentarà els controls i sancions sobre els locals i comerços que venguin alcohol als menors d'edat.
Recordem que l'escriptor, humanista i economista José Luis San Pedro va morir la matinada de dilluns a Madrid als 96 anys i es va fer pública la notícia ahir al matí. Per desig exprés del mateix San Pedro, el comiat va ser discret i senzill. El van incinerar al cementiri madrileny de l'Almudena.
Catedràtic d'Estructura Econòmica, exsenador i membre de la Reial Acadèmia Espanyola des de l'any 1990, va combinar l'acompliment d'altres càrrecs administratius i acadèmics a l'àrea econòmica amb una reconeguda i prolífica producció literària. També va ser un home compromès i va deixar sempre clara la seva visió crítica sobre la decadència moral i social d'Occident.
I un últim apunt, recordem que el Tribunal Suprem confirmava ahir l'absolució de l'expresident valencià Francisco Camps i de l'exnúmero 2 del PP, Ricardo Costa. A tots dos, un jurat popular els havia considerat innocents ara fa uns mesos d'haver rebut vestits de la trama Gürtel. Dos minuts i serà un quart de nou. La Xina continua encapçalant el rànquing de més execucions de la pena de mort, segons l'informe d'Amnistia Internacional corresponent a l'any 2012.
Aquesta organització denuncia l'opacitat de Pequín en aquesta matèria i alerta també d'una escalada alarmant d'execucions a l'Iraq en un context en què l'abolició de la pena de mort guanya terreny al món. Amnistia ha comptabilitzat 682 execucions al llarg del 2012 en 21 països. Aquesta xifra, encara cal afegir-li les de la Xina, d'on no hi ha estadístiques disponibles, però on, segons Amnistia, han mort executades milers de persones i el país ell sol executa més gent que la resta del món. L'estudi conclou també que un de cada 10 països del món apliquen la pena de mort.
Margaret Thatcher no tindrà finalment funerals d'estat al Regne Unit, però sí una cerimònia amb honors militars a la catedral anglicana de St. Paul de Londres el dia 17, d'aquí a tot just una setmana, segons va informar ahir un portaveu del govern britànic. Després, Thatcher serà incinerada en una cerimònia privada.
La cerimònia tindrà el mateix estatus dels que van servir per acomiadar públicament Lady Di, la reina també mare d'Anglaterra. Militars de tres exèrcits acompanyaran la processó del seguici fúnebre des del Palau de Westminster fins a la catedral, on se celebrarà un servei religiós al qual assistirà també la reina Elisabet II amb el seu marit, el duc d'Edimburg. Avui la Cambra dels Comuns britànica reunirà en sessió extraordinària interrompent l'actual descans parlamentari per retre tribut a l'exprimera ministra conservadora.
A Veneçuela, el govern que presideix Nicolás Maduro acaba de tancar la seva frontera amb Colòmbia amb la prohibició que això comporta de reunions abans de les eleccions de diumenge.
Es tracta d'un pla de seguretat de cara a aquestes eleccions en què, recordem, s'escollirà el successor d'Hugo Chávez. Es tracta d'una mesura extraordinària, ja que acostuma a posar-se en pràctica just el dia abans dels comicis. Els chavistes afirmen que aquesta mesura pretén evitar els vots contra el seu líder, Nicolás Maduro, ja que molts d'aquests vots provenen de Colòmbia en pro del seu opositor, Enrique Capriles.
Les autoritats de Corea del Nord han avisat als estrangers de Corea del Sud que es preparin per abandonar el país perquè la península es dirigeix, segons diuen, cap a una guerra termonuclear.
Fons oficials asseguren que en cas que la guerra esclati no volen que els estrangers que viuen a Corea del Sud quedin exposats. Per aquest motiu, Pyongyang ha exhortat a totes les organitzacions estrangeres, empreses i turistes a enllestir plans d'evacuació enmig de l'escalada de tensió a la regió. El Japó ha desplegat ja míssils Patriot al centre de Tòquio per interceptar una eventual míssil nord-coreà.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passa un minut d'un quart de nou en esports. Destaquem que el Real Madrid ja està classificat per a les semifinals de la Lliga de Campions, tot i que ahir va perdre, això sí, només per 3-2, al camp del Galatasaray i va fer bona la golejada del partit d'anada per 3-0.
Doncs si el primer gol de Cristiano Ronaldo dibuixava un escenari plàcid pels blancs, que es va complicar, això sí, amb 3 gols gairebé consecutius del Galatasaray a la segona part. Quan a punt d'acabar el partit, però Cristiano Ronaldo va tornar a marcar per deixar el marcador en 3-2.
El Màlaga va tenir molt a prop la classificació, però finalment el somni dels andalusos a la Champions es va acabar amb 2 del Borussia de Dortmund en el temps afegit.
Els de Pellegrini guanyaven per 1-2 al minut 90 i tenien a tocar, per tant, la semifinal, però Reus i Santana van sentenciar l'eliminatòria amb 2, com dèiem, al temps afegit, que van donar la classificació al Borussia de Dortmund i que van deixar glaçats, per tant, els jugadors del Màlaga.
El Barça, mentrestant, buscarà avui davant del París Saint-Germain classificar-se per 6a temporada consecutiva per unes semifinals de la Lliga de Campions.
Probablement haurà de fer-ho sense la seva gran estrella. Leo Messi dubta per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. El 2-2 aconseguit pel PSG a l'últim minut del partit d'anada va deixar un regust amarg als blaugranes, però segueix sent un bon resultat pel conjunt que dirigeix Tito Vilanova, que ho tindrà tot a favor per resoldre aquesta eliminatòria al Camp Nou, on el Barça no coneix la derrota en la màxima competició continental en els últims 20 partits.
I la Juventus s'enfrontarà avui al Bayern de Munic a la tornada dels quarts de final. Els italians necessiten un miracle perquè els bavaresos havien guanyat a l'anada per 2-0. I un apunt de bàsquet per acabar: el Barça-Rigal va guanyar ahir el Panathinaikos en el primer partit de la sèrie de quarts de final, el millor de 5 de l'Eurolliga. Un ajustadíssim 72-70 després de molta emoció i una pròrroga.
L'equip blaugrana, tot i les baixes i un mal inici de partit, va saber sobreposar-se per endur-se aquest primer partit de la sèrie el millor de 5. El segon partit serà aquest dijous demà a 8:45 del vespre, també al Palau Blaugrana.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Rajoy acull amb reserves la reforma constitucional del PSOE. El periòdico: Jordi Pujol fill va moure a l'estranger 32 milions. El Punt Avui: sobre Rajoy i Rubalcaba i el diàleg que Artur Mas ha tingut els últims dies amb tots dos, titula: ni l'un ni l'altre. Diari Ara: Rubalcaba tampoc, també sobre aquest tema i la negativa del líder socialista espanyol a avalar una consulta a Catalunya. El País: Andalusia expropiarà pisos als bancs per frenar desnonaments. El Mundo: la justícia treu el cap al final de l'imperi exterior dels Pujol, referint-se al que són els últims moviments del jutge Ruz. Diari ABC, amb una imatge de Merkel i Rajoy, titula: la passivitat de Merkel és un llast per a Espanya. I el diari La Razón titula en portada: el 99% dels desnonaments es va iniciar amb el PSOE. Fet aquest resum, de seguida els serveis. Després tindrem la tertúlia avui amb l'advocat Juan Antonio Rueda, amb l'exvicepresident del Congrés Josep López de Lerma i amb l'economista Josep Maria Noguer. Després, uns minuts abans de les 9, parlarem en directe amb el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. T'ascendeixen a la feina, surts a sopar amb les teves amigues i a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un vestit que et queda genial, que abans costava 59,90 euros i ara només 29,95. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen ara mateix 6 minuts i mig d'un quart de 9. Moment de fer atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària, per tant, bàsicament dies que envolten Barcelona, sí que baixa carregat, lent amb retencions, cinturó de litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà. També hi ha aturades a l'autopista 23, a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, entre Esplugues, la Diagonal. Són trams de retencions a la B23 d'entrada a Barcelona. A extrem nord, la C58, més o menys com sempre, no va massa plena, sí que va lenta la zona de Ripollet sortint de Barcelona o el tram de Sabadell baixant cap a la Ciutat Comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona a aquesta hora del matí. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Per tant, situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, aquesta nit, partit de Champions entre Barça i Paris Saint-Germain, a Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que totes les línies de metro funcionen fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, jornada d'avui, primaveral, amb pocs canvis, ambient suau i també vents de component oest que bufen les capes mitjanes altes de l'atmosfera i al llarg del dia continuaran portant aquests núvols de tipus alt i mitjà. A hores d'ara, primeres hores del matí, són força abundants al sud del territori, però esperem que s'aclareixi en conjunt. Fins a migdia l'ambient serà assolellat. A partir d'aleshores hi haurà un nou augment de núvols més abundants i compactes a l'oest del país que deixaran en aquest sector el cel molt ennuvolat a la resta d'ensols entrenyinat. També a la tarda tornaran a créixer nuvolades a punts del Pirineu, però en cap cas esperem que arribin a deixar precipitacions. Les temperatures, com dèiem avui, seguiran sent molt suaus al centre del dia, però el vent girarà una mica component marítim al litoral i en aquest sector les màximes no s'enfilaran fins als 23 o 24 graus que vam tenir ahir. Per contra, a l'interior de Girona, el vent de Garbí farà que les màximes s'enfilin respecte ahir. A la resta no experimentaran canvis importants. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé.
A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per exemple, ara tens l'oli d'oliva suau La Espanyola amb el 50% de descompte en la segona unitat.
Et surt a només 1,90 euros al litre.
Ara a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Tres minuts i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Us recordem, amics oients, que d'aquí a uns 20-25 minuts tindrem en directe l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que ahir rebia de mans del president Artur Mas la medalla d'or de la Generalitat. Abans, com sempre, comentem l'actualitat. Des de Girona, des de l'estudi del Bisbat gironí, avui comptem amb la presència de l'advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats, Josep López de Lerma. Senyor López de Lerma, bon dia.
Molt bon dia.
I també a Girona ens acompanya l'economista Josep Maria Noguer. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, comencem aquest temps de comentari de l'actualitat valorant una mica el que són les últimes declaracions polítiques, amb un Mariano Rajoy que es declarava ahir obert al diàleg i un Artur Mas que d'alguna manera explicava el que va ser la seva reunió en secret amb Pérez Rubalcaba i Pere Navarro diumenge passat, tot plegat amb el tan comentat procés sobiranista sobre la taula. Sembla que hi ha, no sé si podem dir, un refredament del procés sobiranista, uns ponts més clars de diàleg. Com valoren vostès la situació de moment? Qui vol començar?
Doncs miri, jo mateix, perquè veig que en Josep Maria m'envia amb certa expectació.
El marca amb el dit, per la seva experiència política, senyor López de Lerma.
Deixem que parlin els experts.
Jo parteixo d'un punt que al llarg de la meva vida política, diguem-ne, doncs vàrem, el grup parlamentari, practicar i vàrem practicar-ho molt, sovint doncs aconseguint coses, tampoc sense aconseguir res, però que es fa precís, necessari, útil en la vida política, que és parlar, dialogar, conversar. Ni que sigui des de la discrepància, perquè una de les coses que jo vaig aprendre és que des de la discrepància des d'on pots arribar a un acord, no? No és des de la coincidència inicial, perquè aleshores doncs ja està fet, per entendre'ns, no? Per tant, em sembla que pot ser profitós el que està fent el president Mas, de parlar amb uns, de parlar amb els altres, parlar amb el Rajoy, parlar amb el Rubalcaba, i no tancar-se a casa, com sabem que ha fet, dient que els altres no volen parlar i que no volen escoltar i menys entendre'l, no? Per tant, jo ho valoro positivament. Que ho valori positivament no vol dir que vegi, diguem-ne, una sortida, una tercera via, per dir-ho d'alguna manera, no? Una tercera via a les dues que en aquests moments estan damunt de la taula, una força enfortida, que és la de la sobirania, per tant, la consulta i en conseqüència, una proposta d'independència, i l'altra és la de continuar tal com estem, no? Jo crec que entre les dues pot donar-se una tercera via, que en aquests moments, bueno, no s'observa, però que ahir, precisament, tornant des de Barcelona a Girona, vaig poder escoltar la resposta del president Rajoy en el antic president Montilla, avui senador, i per primera vegada el Rajoy, tot dient que no és el moment més adequat, tot dient que no veu prou, diguem-ne, complicitats entre tots plegats, no estava parlant de Ciut, estava ni de ningú en particular, no? Doncs ell no es nega, en principi, a una reforma constitucional. Però que aquesta reforma constitucional hauria de passar, com va passar amb la vigent, el text primer de llei, no? Que és amb un ampli consens entre les forces polítiques. Per tant, jo crec que estem en una línia bona, que és la que parlin. Afegeixo, home, haurien de callar més. És a dir, el que no pot ser és mantenir unes reunions, allò que es diu, sense els focus de mediàtics, que jo els entenc i són profitoses, solen ser molt profitoses, i en canvi després explicar-ho a cadascú, no? Això és un contrasentit.
Doncs bé, sí, es sembla com que s'hagi calculat, no? Tant la reunió amb Rajoy com aquesta amb Rubalcaba i Navarro s'ha revelat uns dies després...
Bueno, suposo que la prudència en aquí també obliga a anar fent passos i no permetre que interfereixi massa altres elements, com poden ser doncs tota la qüestió mediàtica, com pot ser doncs tots els prejudicis, etc. No? Ara, aquí jo veig que, esclar, estem davant de diversos escenaris o diversos blocs d'actualitat amb una força molt intensa. Per una banda, tenim la qüestió de crisi econòmica, per tant, de dèficit, de superació de dèficit i, per tant, necessitat d'aprovar uns pressupostos a la Generalitat i d'aconseguir uns recursos. I recursos tant a nivell de pressupost com de caixa, que són coses diferents. Una cosa és disposar de pressupost per poder fer coses i l'altra és tenir líquid a la caixa per poder anar pagant factures. I això són dos problemes gravíssims en aquest moment a la Generalitat de Catalunya. No hi ha pressupost aprovat i, per tant, vol dir que no es poden emprendre noves accions, vol dir que si hi ha concursos, licitacions públiques que hi han caducat, perquè, per exemple, són aquells contractes de manteniment, de neteja, de seguretat, etc, etc, que han caducat i que cal tornar a licitar per tornar a donar opció a les empreses a participar i a prestar serveis al sector públic, no es pot fer tot això perquè no hi ha un pressupost que ho avali. Per tant, cal que hi hagi un pressupost que doni una mica aquestes possibilitats, no? Per tant, hi ha aquest bloqueig des d'aquest punt de vista, i llavors hi ha un problema de liquiditat, per tant, de caixa, de disposar de fons líquids per anar pagant, i això fa que s'endarrereixi molt el pagament a creditors, i això no ajuda gens en una època de crisi, perquè llavors hi ha creditors que no poden esperar tant a cobrar, i per tant arriba un moment que diu, miri, jo no puc servir, jo no puc atendre, jo no puc subministrar, perquè tardo tant a cobrar que no puc sostenir aquesta situació. Cosa que sorprèn, no? És com és possible que un empresari pugui arribar a renunciar a servir l'administració pública. Doncs mira, sí, arriba un moment que la càrrega financera que això suposa no la poden aguantar. Doncs tot això fa que calgui, els polítics i dirigents, moure's com sigui per intentar buscar vies de solució. I les vies de solució, actualment no n'hi ha d'altres, que aconseguir una entesa amb altres partits polítics de cares a aprovar els pressupostos i amb l'Estat de cares a que es flexibilitzi el dèficit, de cares a que hi hagi un determinat suport, perquè al fi el cap qui té les claus de la caixa i del pressupost gros és l'Estat, no? I, per tant, aquesta és una situació. Altra és tota la qüestió del procés sobiranista i consulta. És una altra qüestió, aquesta. O sigui, són dos blocs que però sí que caminen moltes vegades junts, però, esclar, són dues situacions molt diferents.
Hi ha una posició d'Artur Mas, en aquest cas, molt clara, que després podem comentar si tenim temps, en el sentit que és irrenunciable, no?, el procés i la consulta. S'acaba d'incorporar a la tertúlia Juan Antonio Rueda, també advocat. Bon dia, senyor Rueda.
Bon dia, bon dia. Estava escoltant atentament.
En aquest cas, aquí a l'estudi de Ràdio Estela Barcelona, amb Josep Maria Noguer i Josep López de Lerma. Com dèiem, completem la primera roda sobre aquests temes, el diàleg de Mas amb Madrid, amb Rubalcaba i el que va dir Rajoy, per exemple.
Yo tengo mi gran desesperanza con los políticos. Al final estamos en tiempos muy de crisis, pero no solo de crisis económica, sino de crisis de valores, de capacidad. Que el señor Rajoy quiera llegar a un acuerdo y un entendimiento con el señor Mas, que cuando los varones del Partido Popular se enteran y piensan que puede hacer determinadas concesiones, pues les dice que calma, que no, esas concesiones o esa reunión secreta que tuvo tampoco vinculaba en nada ni generó ninguna, ni va a generar ninguna distorsión en relación al resto de comunidades autónomas. Bueno, unos lo llaman eso hacer política y yo lo llamo pues no hacer nada, porque no es una cosa ni la otra, ni ahora que estábamos escuchando en muchas tertulias anécdotas en relación al fallecimiento de Margaret Thatcher. Al margen de consideraciones de uno crea que era buena o mala, pues una de las anécdotas que a mí me ha llamado la atención hablaba de que era que en algún dijo al resto de parlamentarios les dijo: oiga, ustedes tienen una persona de convicciones y no tienen una persona de consenso, porque a veces es verdad, a veces se necesitan personas de convicciones y no de consenso, porque el consenso no siempre hace que las cosas vayan avanzando. Está muy bien el consenso, es un valor en alza, pero creo que es por encima incluso de eso están las convicciones de las personas, y luego si oye, si no te votan con ese tipo de convicciones, pues nada. En fin, y esa es la reflexión, necesitamos políticos de convicciones, tanto en un sitio como en otro. Yo creo que también en lo que pasa después en desde el plano catalán, pues sucede algo parecido, se necesitan dinero, estamos prácticamente en quiebra, si no es así, porque al final se gasta bastante más de lo que se ingresa, y sabemos, y los políticos, y yo creo que es así, tienen la bandera hoy, todo el problema que estamos escuchando de los scratches, el Partido Popular, las presiones que están recibiendo como consecuencia de las medidas en la crisis. Bueno, aquí en Cataluña, que es verdad que hay cierta erosión por parte del gobierno de Artur Mas, la realidad es que el derecho a decidir se capitaliza parte de ese descontento y lo convierte en algo beneficioso, donde el ciudadano puede, bueno, pues mira, sustituye un poco el problema de la crisis del día a día por ese derecho a decidir. Y Convergencia Unida lo está manejando bien, en fin, iba a decir muy bien, pero después de las últimas elecciones parece que quizá
tampoco le iba a surtir muy bien.
Parece que quizá no tanto, pero es algo que está en la mesa y que probablemente de cara, se dice que el 11 de septiembre del 2014, a, si no recuerdo mal, 18 días desde que se produzca el debate soberanista, no soberanista, en fin, luego podemos hablar de eso en Escocia, pues será un gran amplificador para la cuestión nacionalista. No va a renunciar Convergència i Unió a esa consulta vinculante o no vinculante, ya veremos cómo acaba. No va a renunciar por más que desde Madrid o el Partido Popular lleguen a acuerdos. Eso lo tengo clarísimo.
Ara continuem amb aquests altres temes. Abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Resumim ràpidament diferents aspectes de l'actualitat sobre aquest debat polític i alguns altres temes.
Doncs Rajoy es declara obert al diàleg, però retreu a Mas que no vulgui fer cap sessió. Durant la sessió de control al Senat, Convergència ha instat el president espanyol a escoltar Catalunya dit per una vegada. Rajoy ha replicat que no se li ha demanat el diàleg a ell, sinó plantejar el tema a les Corts Generals seguint el que diuen les lleis, i assegura també que no el veu predisposat a cedir en res. Mas ha respost a Rajoy i diu que Espanya no té la qualitat democràtica del Regne Unit. D'altra banda, el Tribunal Constitucional pregunta al Parlament si la segona declaració pel dret a decidir aprovada per la cambra substitueix la primera, i Homs ha respost al Tribunal que les dues declaracions són plenament complementàries. Tornant a Mas, diu que s'ha trobat amb una paret sobre
el dret a decidir en la seva reunió que va mantenir, recordem, el diumenge passat en secret amb Rubalcaba i amb Pere Navarro.
Ràpidament, dos temes més. El jutge investiga Jordi Pujol Ferrusola per una presumpta evasió de 32 milions en divises a 13 països entre el 2004 i el 2012, i també comentarem breument, ni que sigui, l'informe d'Amnistia Internacional sobre la pena de mort.
Doncs, si a casa nostra el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha ordenat que se li enviï la informació de tots els comptes bancaris que té el fill gran de l'expresident Jordi Pujol Ferrusola, i tots els moviments de diners que li han detectat des de l'any, com dèiem, 2004 al 2012. I per acabar, si tenim temps, parlarem d'aquest informe d'Amnistia Internacional que coneixíem avui. La Xina continua sent líder en execucions, segons aquest informe, que també parla sobre la pena capital al món del 2012 i situa el gegant asiàtic novament al capdavant en nombre d'execucions, i recorda que Pequín és opac en aquest tema. També constata una escalada alarmant a l'Iraq, també constata que un de cada 10 països encara es continua practicant la pena de mort.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9 o una mica després, en funció de l'entrevista al cardenal Lluís Martínez Sistac. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Continuem amb la tertúlia que compartim amb l'advocat Juan Antonio Rueda, amb el també advocat i exvicepresident del Congrés Josep López de Lerma i amb l'economista Josep Maria Noguer. Bé, dintre de tot aquest debat polític, i tenint en compte que acabarem avui excepcionalment uns minuts abans de les 9 per aquesta entrevista amb Martínez Sistac, senyors, què en pensen de com es pot desencallar la situació? Perquè d'una banda tenim, sí, aquests dos focus, no? Sobiranisme i crisi. Uns diuen que van de bracet, altres diuen que no.
Aquí hi ha una qüestió que penso que és clara, que sí que va lligat sobiranisme amb crisi, perquè una part, el que passa que és difícil determinar quina part, no el percentatge, però una part del sobiranisme ve precisament del problema de la crisi i del convenciment de que la situació actual de composició de l'estat espanyol i de, diguem-ne, de sistema de col·laboració mútua econòmica, que no és mútua, sinó que de vegades és unidireccional, dins de l'estat espanyol, amb aquesta distribució de l'estat de les autonomies, fa que Catalunya surti molt perjudicada. És en un moment de crisi que se sent més la necessitat econòmica, això fa que hi hagi una part de la població important que consideri que aquí cal un canvi també important. I llavors això fa que la sobirania vingui també impulsada per aquest problema econòmic i d'una manera molt considerable, no? Per tant, sí que va molt lligat, Són dues qüestions, i per tant no es poden deslligar també en els processos de negociació. Esclar, es parla d'un canvi constitucional, es parla d'un canvi en aquest model d'estat de les autonomies, però s'ha de veure cap on vol orientar-se aquest canvi. Esclar, què vol dir quan els socialistes diuen que consideren que hauria d'haver un canvi constitucional? Però cap a on?
Clar, aquesta és la qüestió. Els canvis sempre es poden impulsar, potser des d'aquí, des del govern català o des de Convergència i Unió, hi ha molt escepticisme sobre aquests canvis. Senyor López de Lerma, com ho veu per això? Vostè que ha estat en el rovell de l'ou del parlamentarisme espanyol.
No, jo ho veig com ho diu en Josep Maria Noguer, com també ha apuntat el company Rueda, no? És a dir, veig uns vasos comunicants entre la situació econòmica tan i tan dolenta i el sobiranisme, perquè s'ha expandit, diguem-ne, l'argument de que se'ns maltracta fiscalment, se'ns maltracta, diguem-ne, des del punt de vista de recepció de diner que nosaltres prèviament abonem o paguem via impostos a Madrid, i per tant s'ha venut i s'ha comprat la solució de que millors sols i independents que no pas, diguem-ne, en aquest cas acompanyats, i sobretot molt mal acompanyats, no? Per tant, aquí veig uns vasos comunicants que tampoc, com en Noguer ha dit, jo no sé dir en quin percentatge, diguem-ne, es dona, no? Però que de donar-se es dona. Ara bé, al costat d'això hi ha un altre fet que hem tractat abans i ha estat molt ben exposat per al company Josep Maria Noguer, que és el tema pressupostari. I el tema pressupostari ja aquí no entra a Madrid, parlant clar. Aquí és una qüestió del Parlament de Catalunya. I si bé el Parlament de Catalunya té el gran mèrit de ser l'únic que no ha dotat en el seu país d'una llei electoral, ara en aquests moments té també el gran mèrit de ser l'únic de tots els parlaments autonòmics que no ha dotat en el seu país d'un pressupost. Aleshores, és clar, potser que ens ho féssim mirar. No tots els adversaris i tots els enemics es troben en el Madrid, diguem-ne, oficial. Oficial vol dir polític-mediàtic, polític-mediàtic, sinó que sovint són deixadesses nostres. Aleshores, home, potser el que haurien de fer és endrecem la casa. Sembla que se'ns facilita, si Europa ho diu, però sembla que tot va per aquí, doncs un cert tram de flexibilitat des del punt de vista del dèficit, doncs aprofitem-ho i arreglem el que puguem mig arreglar, perquè també la cosa està molt complicada dels pressupostos, si res més no per fer front a tot el que ha dit en Noguer, que és molt tangible, no? Que és molt, molt i molt tangible. Per tant, escolti, que cadascú, diguem-ne, sigui responsable dels seus actes i no que no es pratiqui. Aquí portem una temporada, i acabo, una llarga temporada, en el que els polítics catalans, en general, gairebé tots, ens envien a nosaltres, els ciutadans, els problemes que existeixen, però que ells haurien de resoldre. I ens els exposen. No és necessari que ens els exposin, ja ho sabem.
Sí, sí.
Ja escoltem la ràdio, veiem la televisió, ja llegim el diari, ja ho sabem. Escolti, els paguem, els hem elegit i els paguem parlant clar perquè ens els solucionen, no perquè ens exposin els problemes. No,
no cal que ho expliquin tant i que treballin.
Que facin més feina, perquè, escolti, és que jo el que estic veient aquí, portem una temporada llarga, és que, i es torna a repetir, que a l'època del tripartit el debat, per no dir la baralla permanent entre els tres que el configuraven al temps del Pasqual Maragall, després amb el Montilla, s'està reproduint en aquests moments entre Convergència, Unió i Esquerra Republicana. És a dir, hi ha una polèmica diària dels, diguem-ne, entre cometes, governants. Home, això no és seriós. Això no és seriós.
Bé, doncs deixem els interrogants posats i en tot cas potser sí que hi ha la diferència que Esquerra ara no està al govern i amb el tripartit sí, potser eren més sorolloses les discrepàncies aleshores.
Sí, eren molt més segur, sí. Però Esquerra té signat el que té signat.
Sí, això també és evident.
I per tant, s'hauria d'acostumar, si se vol ser un partit de govern, que fins al dia d'avui ha demostrat que no ho és, sempre els dic, escolti, disculpin, però vostès han nascut per ser xirocaires i pujar a la muntanya, doncs si són un partit de govern han de complir els seus propis compromisos.
Bé, senyors, en tot cas, com que ens queda poc temps, breument, senyor Rueda, encara sobre aquest tema, per tancar-lo.
Tiene una gran suerte esta tertulia, porque en dos o tres minutos poder hacer una explicación amplia.
Sí, déu-n'hi-do, ja veig que s'esforça, el que passa que de vegades és difícil abreujar.
Es un trabajo difícil aquí a todos los contextos, pero bueno. No, yo creo, por tratar de centrar solo un poquito en el tema, yo creo que no es un problema al final económico lo que sucede aquí en Cataluña del todo, porque las balanzas fiscales, pues las que hay publicadas, tampoco nunca han sido claras ni evidentes, desde luego. Siempre lo que ha aparecido, desde las que yo me he fijado, las del BBVA famosas, hablaba siempre que Madrid estaba bastante por delante en cuestiones de déficit respecto de Cataluña. Es verdad que Madrid mantiene la capitalidad y eso les genera unos ingresos extra, pero en ningún caso llegarían a compensar eso. Pero yo no creo que en ese sea el punto al final, porque muy bien, hay un punto de sentimiento que es el que genera y el que una parte de los catalanes, y además, desde luego, como he dicho muchas veces, del establishment y medios de comunicación que aprietan mucho, pues van generando, y el propio Jordi Pujol lo ha dicho en sus memorias, bueno, todo eso es caldo de cultivo para poco a poco nuevas generaciones vayan trabajando en beneficio de la, o en beneficio o en perjuicio de la separación de Cataluña del resto de España, ¿no? Esto es un hecho desde el punto de vista objetivo. Yo creo que lo que se necesita es un cambio, una reforma constitucional profunda. Creo que el Partido Popular en este caso se está equivocando. Se necesita tanto a nivel del poder...
Se está equivocando dient que no es urgente o que no...
No trabajando en los puntos esenciales. Se necesita reformar el Poder Judicial, sobre todo en cuanto a los modos de elección de los jueces. Hablo tanto del Tribunal Constitucional, también del Consejo General del Poder Judicial. Y se necesita un cambio de financiación. Las comunidades autónomas al final tienen que ingresar en la mayoría de lo posible. Hay que descentralizar al máximo o centralizar. Y yo creo que en el momento en el que estamos, pues quizá la descentralización al máximo. Incluso hablo también del impuesto a sociedades, por ejemplo. Bueno, si una vez que todas las comunidades autónomas ingresen lo máximo que puedan, pues ya no, el debate no estará porque las cuentas están algo más claras. Sigo pensando que detrás de todo esto, pese a que haya esa descentralización, pese a que haya ese cambio constitucional, bueno, pues habrán partidos que per se, por su ADN, seguirán pidiendo la separación de España y, en fin, eso no habrá modo alguno de cambiarlo.
Senyor Santos.
No, esclar, però aquí sempre quedarà a veure com s'entén la solidaritat entre comunitats autònomes, perquè, és clar, aquí és on hi ha el gran problema actual, no? Solidaritat que era molt requerida en un determinat moment en el qual hi havia molta diferència entre comunitats autònomes i, per tant, hi havia zones de l'estat espanyol molt desafavorides i que ara això penso que ha canviat. Però, esclar, això d'ara renunciar a l'afluència de determinats recursos costa molt. I, per tant, ara dic que determinades comunitats que eren molt desafavorides i que ara han canviat molt la seva situació, potser han de començar a deixar de rebre en aquestes proporcions, això costa molt. I, sobretot, quan tenen un pes polític molt important en les decisions de l'Estat.
Ese mismo debate se ha generado en el seno de la Unión Europea respecto de España, curiosamente. Y al final, bueno, pues sí, efectivamente, las cosas se tienen que reordenar.
No podem estar vivint sempre del que ens donen, això.
Esclar. Ara, esclar, sí, quin polític que no és... serà que dirà no, jo ja m'hi avinc, deixem de rebre recursos. Qui no farà això, esclar?
Ningú. Mm-hmm. Doncs molt bé, senyors. Res, ni que sigui en 2 minuts molt ràpidament, si els sembla, m'agradaria que comentéssim la situació d'un tema del qual es parla poc, però que és molt important, de la pena de mort al món, amb l'informe d'Amnistia Internacional que ens diu que la Xina, tot i que no són públiques les seves xifres, continua sent el líder en execucions i hi ha molts països que encara apliquen aquest càstig, la pena capital. Breument, què en pensen?
Bé, esclar, mireu, si voleu començo jo. Jo considero que la pena de mort és una barbaritat. O sigui, el fet de disposar de la vida d'una altra persona és una barbaritat. No ens correspon, no toca. Llavors s'ha de veure quines han de ser les mesures penals, quines han de ser les mesures de reinserció, com s'ha d'aconseguir que la gent no tingui una actitud reiterada delictiva. Ara, disposar de la vida de les persones, perquè això no té volta enrere, quan una persona ja se l'ha matat, aquí no té volta enrere.
És una pena irreversible.
Esclar, i per tant, això realment és una qüestió que no hauria d'existir actualment. No?
Ràpidament, senyor López Galerma.
Sí, no, jo vaja, subscrit totalment les paraules de Josep Maria Nogué, no? I tampoc m'estranya el que diu sobre Xina. Xina pot liderar això de la mateixa manera que lidera la no existència o la no pràctica dels drets humans més elementals. Sí, per tant, clar. És una proporció aritmètica directament directa, no?
Senyor Rueda, també d'acord? Avui hi ha consens en aquest tema.
Sí.
Doncs molt bé, recordem que Amnistia Internacional forma part d'una entitat que ara fa poc més de 10 anys es va crear, la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, de la qual, per cert, forma part la comunitat de Sant Egidi i altres grups d'inspiració cristiana, i també s'està fent una tasca molt important. Als Estats Units hi ha molts països que han aplicat o moratòria o supressió, i també ens mirem, malgrat les xifres preocupants, aquest tema amb molta esperança. Acabem, moltes gràcies per la seva participació.
Vinculemos de todas maneras este tema también con el aborto, ¿eh? Lo digo porque si no lo digo, reviento.
Hi ha altres atemptats contra la vida, efectivament.
Sí, que de vegades hi ha una gran lluita contra la pena de mort i es deixa especialment de banda tractar de la qüestió de l'avortament. No?
Aquesta setmana hem celebrat el Dia Internacional de la Vida i aquí ens apuntem a defensar la vida des de tots els moments. Precisament el cardenal Lluís Martínez Sistac, que ens està esperant ja per l'entrevista, presidirà aquest diumenge a la Sagrada Família la missa per la vida, i bé, si vol el senyor López de Lerma en nom de tots, felicitar-lo per la medalla d'or de la Generalitat, que va rebre ahir el cardenal.
Encantat de felicitar el senyor cardenal, i molt estimat i molt, vaja, estupendo, no? Magnífic, és un reconeixement, tota una trajectòria de servei a la gent, que és el més important de l'Església i també al país. Per tant, celebro molt la medalla, que estic convençut que el senyor cardenal, doncs, no l'entén a nivell personal, sinó també a nivell, diguem-ne, del conjunt de l'Església catalana, no? Doncs... I que, per tant, doncs, aquesta diada del dret a la vida, que és un dret fonamental que cada vegada ens ve més escapçat per baix en l'avortament i per dalt, com a condemnes, doncs, sigui un dret que, com a mínim, el Tribunal Constitucional Espanyol diu que no són drets absoluts. Aquest sí que és un dret absolut.
Doncs els acomiadem ja, senyor...
Bé, em plauria també afegir-me a aquesta felicitació, sí, donar l'exclusiva a l'amic López de Lerma, està molt bé, però vaja, en qualsevol
molt bé,
cas...
Josep Maria.
També sí, 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 desitjo, per descomptat. Per
felicitar el senyor Cardenal, malgrat ser gironí, doncs també he tingut moltes oportunitats de coincidir amb ell i realment l'aprecio molt i ha estat una gran satisfacció aquest reconeixement.
Molt bé, doncs res, acabem perquè ens està esperant. El saludem mentrestant, senyor Cardenal Lluís Martínez Sistac, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, sentint aquestes paraules tan agradables.
Moltes felicitats. Moltes felicitats per la concessió i per l'acte d'ahir, que ara comentarem breument, però per acabar donem veu un momentet al senyor Rueda, sí, que també volia parlar.
Sí, no, jo també felicitar-lo, no especialmente porque la administración de deje de dar medallas, sino por el trabajo ingente que me consta que están haciendo desde Cáritas y el impulso que se da, porque es un trabajo encomiable y eso es donde realmente se demuestra la acción de la Iglesia.
Juan Antonio Rueda, Josep López de Lerma i Josep Maria Nogué, gràcies, bon dia, fins la propera.
Adéu-siau, bon dia. Bon dia.
Ens quedem uns minuts amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que, com dèiem, rebia ahir la medalla d'or de la Generalitat en un acte al Saló Sant Jordi de la seu del govern català. El cardenal Martínez Sistac posava de manifest el servei i el compromís de l'Església amb Catalunya i també recordava documents conjunts dels bisbes catalans com Arrels Cristianes de Catalunya o el servei del nostre poble. Senyor cardenal, una valoració sobre la concessió d'aquesta medalla i sobre el que representa per l'Església i la feina que ha fet aquests anys a Catalunya, amb la visita del papa Benet XVI, ara fa 2 anys i mig, i amb la tasca social de tota l'Església i de Càritas particularment.
Bé, va ser un acte molt entranyable i molt solemne a la vegada, perquè de fet és un guardó, va dir el president de la Generalitat en les seves paraules finals, que és el més important que la Generalitat concedeix. Concedeix a persones, en el meu cas concretament, que han fet coses, sí, però que les hem fetes, generalment això passa en tothom, gràcies a la col·laboració de moltíssimes persones i de moltíssimes institucions. I per tant sí que sempre he considerat aquest guardó que m'ha donat la Generalitat i que agraeixo moltíssim i que m'omple de satisfacció, però que no és per mi, sinó que és per mi, però és per tota l'Església que treballa i viu a Catalunya, pel treball que ha fet, pel servei que ha fet, que fa i que farà. Ha estat fent un servei sempre de col·laboració amb el bé de les persones, de la societat, del poble cristià, de la seva cultura, de la seva identitat, i en aquests moments de crisi, d'una manera molt especial, sempre ho ha fet l'Església d'ajuda als pobres i necessitats, perquè sempre, desgraciadament, n'hi ha, però encara ho hem intensificat molt més en aquests moments de crisi econòmica, amb greus conseqüències per a les persones i per a les famílies. Tot el que hem fet de cara, doncs, a tanta gent que no té feina, als joves que no troben ni el primer treball, que són un 53% que no té feina dels joves, tots els problemes dels que no tenen vivenda o estan patint, sofrint els desnonaments, la manca d'autoestima, tots els problemes psicològics que comporta el no tenir feina, el no tenir mitjans propis per poder organitzar la seva vida personal i familiar, tot l'esforç que estan fent els ancians, o diguem-ne els avis, per poder mantenir la família més ampla, perquè de fet estan fent un treball molt important en aquest camp, etc. Penso que sí, i això la societat ho reconeix. Càritas estem fent un esforç enorme, les congregacions religioses, les parròquies, molts moviments i associacions d'Església, moltes institucions estan ajudant els més necessitats de la societat, que és molt peculiar i molt específic de l'Església, perquè Jesucrist va venir, doncs va néixer pobre, va morir pobre, i el mateix papa Francesc ho va dir-ho, doncs, amb unes paraules molt expressives, com desitjaria una església pobra per als pobres. Mm-hmm.
Senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, va haver diferents moments intensos ahir en l'acte de concessió de la medalla d'or de la Generalitat. Vostè va recordar el seu predecessor, el cardenal Narcís Jubany, que també havia rebut aquesta distinció, i va parlar del servei que ve de Déu. Vostè és un ministre que li deu la vocació a Déu.
Sí, de fet, el ministre vol dir el qui serveix. Ministre vol dir això, el ministeri és un servei i nosaltres, criats pel Senyor, ens ha donat aquest ministeri gratuïtament, no és per nosaltres, sinó per posar-lo al servei dels altres, i l'Església és el que ha de fer tota l'Església, tots els cristians, però especialment aquells que hem rebut un don encara una miqueta més gran, no pels propis mèrits, sinó per posar-nos plenament al servei dels altres. És el qui serveix, i també aquelles paraules que va dir, justament vaig reproduir el doctor Jubany, quan li van concedir l'any 1991 la medalla d'or de la Generalitat, que aquelles paraules de l'Evangeli de Sant Lluc, que després d'haver fet l'obra que tinc que fer, o que hagi fet, o que se m'ha encomanat, sóc un servent inútil i no mereixo cap recompensa. Bé, això és el que Jesús que va dir, que no he vingut a ser servit, sinó a servir. Nosaltres hem d'imitar Jesús i hem de servir sempre. Si després els demés, la societat, l'administració, reconeix alguna cosa, alguna obra, una activitat que ha fet una persona, sempre ens sembla que l'hem de posar, de dir, bé, això és una cosa que tenia que fer igualment, no s'ha de fer perquè et sigui recompensada i sigui reconeguda, ho hem de fer per responsabilitat personal, per consciència pròpia, no? I sobretot perquè la recompensa que tots esperem, almenys els creients, doncs, és aquesta recompensa que Déu ens donarà a la joia eterna en el cel, no? Això és el més important.
En l'acte d'ahir, senyor cardenal, i també en tot el que ha estat aquests dies, la notícia de la concessió a vostè de la Medalla d'Or de la Generalitat ha donat, s'ha transmès d'alguna manera la sensació que hi ha una normalització en les relacions de l'Església amb la societat civil i amb la vida pública i la vida política. Això és positiu, l'Església vol...
De fet, es va posar ahir en relleu també, i vaig anar a estudiar a Roma quan va començar el Concili Vaticà II. I el Concili Vaticà II va marcar la meva vida ministerial de cristià, de sacerdot, de bisbe, de cardenal. I aquell document de l'Església en el món, el número 76 de relacions entre l'Església i la comunitat política, doncs són dues comunitats diferents, independents, però que les dues estan al servei d'unes mateixes persones i, per tant, necessita una cooperació. Sempre he procurat en el meu ministeri, en la meva vida, de posar ponts, de col·laborar, de tenir una actitud de col·laboració des de la pròpia identitat, però una col·laboració, i si hi ha crítica, una crítica positiva, constructiva, perquè en definitiva l'Església i la comunitat política està al servei d'unes mateixes persones, que són cristians o catòlics uns, i són també, a la vegada, ciutadans. Per tant, en definitiva, necessitem una sana cooperació entre les dues comunitats, i per tant també, i avui posaria darrere també la importància que té i que a vegades potser fallem una miqueta en no valorar-ho, en criticar-ho exageradament. La crítica no és quelcom negatiu, si es fa ben feta i amb objectivitat, però, escolti'm, la classe política la necessitem, els polítics els necessitem. Per què? Perquè són els que busquen, en teoria, i a la pràctica ho han de fer-ho també, en coherència, busquen el bé comú. I sense bé comú no hi ha societat. La societat necessita un bé comú pel bé de tots els ciutadans. Per tant, això és molt important, de valoritzar el treball que fan els polítics. I certament que hi ha limitacions, certament que hi ha coses que són incoherents, com tota persona a vegades és incoherent, però també hi ha molts que s'esforcen per no ser-ho. Em sembla que això també s'ha de valoritzar una mica. Uh-huh. Bé, doncs, en aquest sentit hem procurat, almenys un servidor de cooperar sempre, des de la pròpia identitat, des de la pròpia independència, però de cada una de les institucions, però és que estem al servei d'unes mateixes persones, perquè l'Església està al servei de les persones i l'administració està al servei de les persones. El centre de la societat és les persones. I ja ho deia Joan Pau II, el camí de l'Església és l'home, és la persona humana, perquè Jesús ha donat la seva vida per la persona humana, per totes les persones de la humanitat. Sembla que això ens mou a tots, no?
Avui hem parlat amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac. Tornem a felicitar-lo de tot cor des de Ràdio Estel i Ràdio Principat per la concessió d'aquesta medalla d'or de la Generalitat. Només una última qüestió. El president Artur Mas feia una petita reflexió com a president i també a nivell personal, i va dir com a cristià que estava molt content per l'elecció del papa Francesc i fins i tot li agraïa la seva contribució, sense entrar en més detalls, naturalment.
No, realment, sí, jo penso que ho ha parlat també de com un aire fresc. Jo crec que sí, que s'està respirant aquest aire nou, fresc, que ve, doncs, del sud del món. Que ve de Sud-amèrica, amb 500 anys de presència de l'Església, ha donat ja el primer papa, això em sembla que és una novetat important, que portarà coses noves, sens dubte que portarà coses noves, i que ens ajudarà a veure que l'Església no és només Europa, que ja és un continent una miqueta envellit, sinó que l'Església és catòlica universal i, per tant, doncs, un membre d'aquesta Església, d'aquest continent, que és ja el 40% de tots els catòlics del món, bé, ens ha donat un papa, els hi hem d'agrair moltíssim. I sí, jo penso que hi ha tot un... Penso que la crisi econòmica hi ha ajudat, el treball que estem fent d'evangelització, però també el nou papa, els rectors en diuen que aquesta Setmana Santa i la Pasqua s'ha omplert les esglésies molt més que l'any passat encara. Mm-hmm. I les processons i els viacrucis hi ha hagut moltíssima participació. I pensin que a Barcelona, malgrat la gent que surt, perquè surten, sembla, gairebé mig milió de cotxes per aquestes festes, o potser sí, més, se'n va molta gent que van a practicar la seva fe, segons en diuen els rectors, de 120 quilòmetres de distància de Barcelona, gràcies als barcelonins omplim l'església. Mm-hmm. Per tant, hi ha tot un retornar de persones. Jo penso que hi ha un retornar a la pràctica religiosa, a buscar un sentit autèntic de la vida, tornar a la fe, tornar a l'església, que potser en van sortir, no, però que potser la van deixar una miqueta.
Sí, sí.
Jo crec que el nou papa també ha donat, aquí i a Sud-amèrica diuen que també, o sigui, que hi havia les sectes i tot això que agafava molta gent, ara hi ha com un retornar, perquè hem vist, doncs, això, un aire més fresc, més nou.
Doncs benvingut a aquest impuls. Només una última qüestió, molt ràpidament, senyor cardenal Martínez Sistac. Vostè presidirà diumenge, si Déu vol, a les 5 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família, sí, una missa per la vida, enmig del temps de Pasqua. Ens vol fer una invitació perquè els oients hi vagin?
Sí. Jo invito a tots els cristians que participin, que preguin per la vida, que treballin per la vida, que valorin molt la vida i que ajudin a valorar la vida amb un sentit positiu, d'esforç, de dedicació, de potenciar tot allò que ajuda la vida, que fonamentalment és una qüestió d'amor, estimar la vida, que és un do de Déu, que no és nostre. No mataràs, és un precepte que tenim de la Bíblia, no podem matar. L'avortament no es pot fer perquè la vida no és nostra. Parlaven també de la pena de mort, exacte. Vull dir, la vida és sagrada i per tant l'hem de respectar totalment, des del primer moment de la seva concepció fins a l'últim moment de la mort natural en aquest món. Bé, per tant, sí que i els que puguin, que participin també, lògicament, en l'Eucaristia que presidiré a la Basílica de la Sagrada Família, que ho fem doncs, aquest diumenge que ve, a les 5 de la tarda. Sé que no tots poden venir, ni han de venir, hi ha les parròquies, és un diumenge, les misses parroquials també, que donen importància a aquesta jornada per la vida i per treballar i per lluitar moltíssim a favor de la vida, d'ajudar tantes persones que a vegades es troben en situació difícil, mares solteres, dones que es troben en situació difícil, que no sigui la solució l'avortament, sinó al revés, que trobin en nosaltres una ajuda de feina, una ajuda de treball, una ajuda de diners, una ajuda de vivenda, una ajuda... Això és treballar per la vida també.
Moltes gràcies, senyor cardenal Lluís Martínez Sistac. Una abraçada, novament moltes felicitats i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Molt bé, moltes gràcies.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Davant la petició de diàleg que li arriba des de Catalunya, Mariano Rajoy insta a plantejar les aspiracions sobiranistes al Congrés dels Diputats i avança que no està d'acord amb l'autodeterminació. El president espanyol es va declarar i obert al diàleg, però va advertir que no hi ha negociació possible si una de les parts, en referència al cap de l'executiu català Artur Mas, no està disposada a cedir. Rajoy ha advertit que les lleis tenen instruments per plantejar les reformes, com les que vol fer la Generalitat i ha proposat, com el Pla Ibarretxe en el seu dia, que el procés es canalitzi al Congrés. Andalusia ha aprovat que es pugui quedar de manera temporal pisos de famílies que estan en procés de ser desnonades i evitar així que el banc les pugui fer fora. La consellera de Foment i Habitatge d'Andalusia, Elena Cortés, ha recordat que ja van anunciar que farien insubmissió davant la llei hipotecària. A més, la Junta d'Andalusia sancionarà els bancs i les immobiliàries que mantinguin habitatges buits. Hi haurà sancions de fins a 9.000 euros per mantenir pisos buits sense posar-los al mercat de lloguer i els diners recaptats es destinaran a polítiques d'allotjament per persones desnonades. La mesura entrarà en vigor demà. La Comissió Europea veu greus riscos de desequilibris econòmics excessius a l'estat espanyol i també a Eslovènia, fet que podria afectar l'estabilitat de l'eurozona. Per això exigirà als dos països que entreguin abans que acabi aquest mes d'abril un informe amb mesures correctives que hauran d'incloure en els plans d'estabilitat.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà de Josep Maria Carbonell, que és el president de la Fundació Joan Maragall i també el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. La persistència i l'augment de la crisi, més una certa desorientació política del país, ens està portant a un cert desànim col·lectiu. Cada dia més, les notícies es corresponen amb la realitat deteriorada que ens envolta. Tancament d'empreses i associacions, xifres econòmiques i financeres esperpèntiques, corrupció política i empresarial, reducció i encariment dels serveis públics, impunitat dels poders fàctics, desnonament dels pobres, desunió política i fatiga cívica. Quasi sense voler, ens estem endinsant en l'abisme. No obstant, estic convençut que ens queda marge per evitar caure-hi. Si caiem, ens costarà molt sortir-nos-en. Al meu entendre, hem d'evitar tres abismes que tenim davant nostre. En primer lloc, caure en l'abisme polític, que implicaria la convocatòria de noves eleccions a Catalunya i continuar en el període de greu inestabilitat política que estem vivint. Sé que s'han trencat molts ponts, molta relació entre els grups, però hem de refer-la i hem d'evitar aquesta convocatòria nova d'eleccions. En segon lloc, hem de caure en l'abisme econòmic i financer. Amb el govern central i les institucions europees s'han d'acordar instruments, ajustaments pressupostaris raonables, però que no enfonsin econòmicament el país i desmantellin la cohesió social. I, finalment, no podem caure en l'abisme moral com a conseqüència d'un desànim general que trobo una mica per arreu. Hem d'aprendre de la crisi que estem patint per viure, molt probablement, amb més austeritat i senzillesa, treballant més i més seriosament, amb més rigor i honestedat, estendre la mà als que viuen amb més dificultat, però hem de tenir la convicció que podem vèncer la crisi actual. Recordar-nos que, malgrat tot, som un petit, gran país, que tenim les condicions, com poques comunitats del món, per continuar vivint en dignitat i llibertat. Que en bona part, tot plegant depèn de la nostra actitud vital i el nostre compromís cívic. Que podem sortir-nos-en, que depèn molt de nosaltres. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Els pares tenen l'obligació de verificar les modalitats amb què es realitza l'educació sexual en les institucions educatives, a fi de controlar que un tema tan important i delicat sigui afrontat de forma apropiada. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per exemple, tens el joc de 6 tovalloles de jacquard, cotó 100%, a només 11,99 euros.
A més, a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. L'altra cara del dia.
Quart de 10, avui teníem previst parlar amb Josep Font sobre Nova Humanitas, ho farem d'aquí uns dies, tenint en compte que ens presentarà una trobada sobre autoconeixement, sobre aquesta psicologia aplicada d'aquesta entitat d'inspiració cristiana, Nova Humanitas, i que aquesta trobada és per els dos últims caps de setmana del mes de maig, encara falta temps, però en tot cas sí que us animem, si voleu preguntar per Nova Humanitas, a trucar al telèfon 61 61 64 006, 61 61 64 006, que és el telèfon de mossèn Josep Font. També teniu a la web de Nova Humanitas més informació sobre aquesta entitat. Ara, com sempre fem els dimecres, i després de parlar abans amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, parlarem del que representa la concessió d'aquesta distinció civil a un arquebisbe i cardenal amb Josep Maria Martí Bonet en la nostra secció habitual d'Art, Història i Patrimoni. Josep Maria Martí Bonet és canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, gràcies, i molt content, perquè a un company del meu curs li han donat la medalla d'or.
Efectivament, no només al pastor de l'arxidiòcesi de Barcelona, sinó
sí,
també
sí, sí,
a un company de vostè. Eh?
Són
de...
Sí, sí, mira, i a més molt, estava molt propers, perquè ell es diu Martínez, i jo en dic Martí, per tant, molt junt.
Anaven junts a la llista, eh?
Durant, bueno, vam estar doncs, fent filosofia, després jo vaig anar a Salamanca, però ell va continuar fins a arribar doncs, al final de que va anar a Roma, i després també a Roma també ens vam trobar, i no, molt bé, molt content, i realment ens va quedar bé el curs, eh?
Ah, i tant, perquè...
Aquest general ens va quedar bé el curs.
Aquell curs que va celebrar, em sembla que fa poc més d'un any, els 50 anys de sacerdoci.
Sí, 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 ja som vellets, també.
No, home, no, sí. Joves d'esperits,
no,
també.
No, bueno, 50 són 50 anys.
Són 50 anys de sacerdoci,
ara,
sí.
Ara, de fet, estem molt contents, i d'això jo li vaig fer una abraçada molt forta, perquè, esclar, aquesta, la medalla d'Hortes és la màxima distinció honorífica que atorga la Generalitat de Catalunya amb aquelles persones que es distingeixen, o entitats també, a vegades, per exemple, Montserrat, que ha sigut el cas, que hagin destacat per la seva feina en l'àmbit polític, social, econòmic, cultural i científic, ajudant a incrementar, diu, el text oficial de la concessió de les medalles d'or, a difondre el patrimoni cultural de Catalunya. I va ser creada ja l'any 1978 i pràcticament són una setantena de persones o d'entitats que tenen doncs, la medalla d'or. També existeix la Creu de Sant Jordi, la qual jo també fa 20 anys que me la van concedir.
Felicitats, també, sí.
Sí, però sí. Vaja, vull dir, sí. Però la medalla d'or, esclar, és molt important.
És la distinció màxima, és més personal.
És a vegades personal, altres vegades, com dic, per exemple, Montserrat la té, i entitats, persones tan importants com podien ser el doctor Jovany, que el va tenir com a clergue, el pare Batllori, i persones de molta categoria, com és, per exemple, doncs l'exalcalde Maragall, en fi, totes aquestes persones doncs, que s'han distingit realment per alguna tasca o altra. Esclar,
sí.
Ens preguntem i per què amb el cardenal Martín Sistac? Ho diu ben clarament el document doncs, que atorga aquesta condecoració i diu ben clarament doncs, pel tema de la Sagrada Família, o sigui que gràcies en gran part amb ell doncs, es va cobrir la Sagrada Família, a la vegada doncs, va ser consagrada, beneïda, consagrada,
dedicada,
doncs, pel Sant Pare. I això és degut en gran part també ell, evidentment. Vull dir que és un home que és insistent, jo el coneixo molt bé, doncs vull dir que va anar insistint, i al final va aconseguir doncs, aquesta cosa.
Va ser perseverant en la gestió.
Sí, i després doncs, també posa per un altre motiu, que perquè presideix institucions com Càritas, que realment es mereixen tota condecoració, perquè realment el que està fent Càritas, per exemple, aquests dies, o en aquest temps, doncs realment és important. I a més també, evidentment, que no hem de fer apologia de l'Església, perquè no la necessita, però de fet, l'Església, ja en el segle II, ja es parlava de que l'Església havia de ser en relació a la societat com la seva ànima. O sigui, nosaltres tenim una ànima que la tenim dispersa per tot el cos, i a la vegada també doncs, anima i don vida a tots els membres del nostre cos. Doncs també el cristianisme ha de donar vida i ha d'estar difosa per tot el cos de la societat. I això és el que fa el cristianisme. L'aportació, que algú em pot preguntar, però quina aportació fa l'Església? Doncs mira, l'aportació que fa l'Església és precisament aquests grans principis que és la fraternitat, tots som germans i ens hem d'estimar i ens hem d'ajudar. Això és una cosa que és molt positiva. I això és inclús, vaja, al punt de vista civil, és una gran aportació.
Els grans valors de la humilitat, del perdó, aquesta gran novetat, no?, que Jesucrist ens porta i que tothom és lliure de creure-la o no, però que sí que ha fet una gran aportació a la societat i ahir es visualitzava d'alguna manera en aquesta bona entesa entre societat civil i Església.
Jo crec que és així. I a més també, esclar, es va remarcar, el mateix el cardenal va remarcar, de que l'Església és catòlica, per tant, universal, per tant, que no hi ha fronteres, no hi ha exclusions dintre de l'Església, no hi han d'haver-hi exclusions. Cal acceptar tot tipus de llengua, de tradició, ara també cal respectar les altres religions. Mm-hmm. Això és un equilibri que és difícil, però realment que moltes vegades s'assoleix dintre de l'Església. Per això és un dia, el d'ahir va ser un dia important, perquè va representar, remarcar aquella cosa que tantes vegades l'Església doncs, vol proposar, que ens estimem com a germans, que com ho has dit molt bé, que ens sapiguem perdonar. Tothom s'hi ha de trobar a gust, precisament, dintre de l'Església. L'Església és, podríem dir, un terreny que és la pàtria pròpia, no?, que representa el que serà després en el cel. I, per tant, les persones que van a l'Església s'hi han de trobar com a casa seva autèntica. I aquesta casa seva doncs, representa doncs, el que ens estimem mútuament, que ens sapiguem perdonar, que tant en tant algunes vegades potser ens podem enfadar, però això és normal.
Això és humà, també, no?
I, sí. Bueno, però tot i això, doncs que sí, que sempre doncs, hi hagi el perdó de seguida i que a la vegada doncs, tinguem tots plegats doncs, aquest sentit comú. Això, aquesta idea és tan important que ja en el principi del cristianisme, exactament en el segle II, jo es podria portar una quantitat de documents que ho diu. O sigui, que l'Església ha de ser com l'ànima en el cos. Clar, nosaltres diem, a on està l'ànima? No està en el cor, ni està en les mans, ni està en el cervell. L'ànima està en tot el cos. Doncs així també l'Església ha d'estar en tot el cos de la societat. I hem de ser-hi presents, perquè donem ànima, donem vida. Hem de donar vida, que és precisament aquests grans valors que té l'Església. I això és molt bonic, que sigui reconegut oficialment, com és l'acte d'ahir. Que podeu dir, doncs, una cosa molt personal i tal, tot el que vulgueu. Però, de fet, significa que la societat civil se'n dona compte de la importància que aporta l'Església dintre aquesta societat.
I el seu pastor, com a cap de l'Església, en aquest cas, que pelegrina a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ens ha mostrat ara fa només uns minuts el mateix cardenal Martínez Sistac i company de vostè, doctor Martí Bonet, sí, Lluís Martínez Sistac, que ens ha expressat la seva alegria per aquesta medalla i també pel reconeixement que la màxima institució catalana, la Generalitat, ha donat a l'Església a través d'aquesta distinció.
Jo me'n recordo quan la van donar amb el cardenal Joan, sí. També quina gran alegria va tenir la diòcesi de Barcelona, jo recordo que també vaig ser-hi, sí. I quan hi ha altres personatges que ho han donat, realment és de les condecoracions molt ben donades, no? O sigui, va ser una cosa molt interessant que nosaltres acceptem aquesta contribució que fa la societat civil envers la societat eclesiàstica. I això ha de ser, evidentment, que l'Església ha de tenir un esperit profètic, en diem. O sigui, ha de ser valenta per denunciar, podríem dir, algunes coses que no van bé, corrupcions i coses d'aquestes, evidentment. Això té de ser la primera, l'Església...
Les injustícies, els atemptats contra la vida...
Clar, aquestes coses són molt greus, i això, doncs, l'Església té obligació de parlar i parlar molt clar. Ara, en definitiva, és com tota una família, per exemple, doncs té moments bons, moments no tan bons. El que interessa, en definitiva, és precisament aquest estimar-se mútuament i el considerar-se, doncs, que tota la humanitat pràcticament és a casa nostra, no? I nosaltres ens hi trobem bé a tot el lloc, en aquell lloc on hi ha una església en la que podem manifestar el nostre amor a tothom.
Doctor Martí Bonet, ja que hem parlat últimament sovint de bisbes, suposo que no és la primera vegada que una institució civil al llarg dels 2.000 anys d'història del cristianisme reconeix la figura d'un bisbe. Sí. Això l'emplaço a repescar la història potser per futures ocasions i veure quins bisbes han estat distingits.
Per exemple, ara, la pròxima vegada que parlarem de fets tan importants com pot ser doncs, el patriarca que en diem, el patriarca de Jerusalem, que era exactament el Sapere, mossèn, el bisbe Sapere del 1420, una cosa així. Parlarem d'això, que moltes vegades molts bisbes han fet aquesta contribució, com ha fet en Sistac, Martínez Sistac, el cardenal, ha fet aquesta contribució realment a la societat. I això és una cosa molt bona, perquè, per exemple, la de la Sagrada Família, evidentment, que ha sigut una operació rodona.
Sí, sí,
perquè
certament.
Perquè hi ha tots els ordres.
I la visita del Sant Pare per la dedicació.
No, i a més també perquè la gent, veus aquelles cures de gent, estan interessades. Ara, ens falta a nosaltres potser l'adaptar-nos més a aquesta gent que ens ve a veure a la Sagrada Família, explicar-li tants valors i tants altres que poden existir dintre de la nostra Església i especialment poder celebrar d'una manera bastant normal doncs, l'Eucarística.
Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i també company de curs de l'arcabisbe i cardenal Lluís Martínez Sistac, al qual hem felicitat avui per aquesta medalla d'or de la Generalitat. Bon dia i fins a la propera.
Bon dia.
Adéu-siau. I per acabar, amics oients, aquest bloc us comentem que oferim avui dues entrades dobles, una entrada per a dues persones per veure la Passió d'Esparreguera diumenge de la setmana vinent, el dia 21 d'abril. Diumenge de la setmana vinent, amb sessió de matí i tarda, i una entrada doble que inclou un menú per a dues persones en un restaurant d'Esparreguera. Si voleu aquesta entrada doble, l'únic que heu de fer és trucar-nos ara mateix al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Esperem la vostra trucada a la Passió d'Esparreguera, diumenge de la setmana vinent, dia 21 d'abril. Una entrada doble és la que oferim avui.
Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tarragona convida el Papa. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
A Fundipau, Fundació per la Pau, fa 30 anys que treballem per la promoció de la cultura de pau. Vine a celebrar-ho al Palau de la Música amb un concert de la Locomotora Negra, el dissabte 13 d'abril a les 6 de la tarda. Entrades a la web o a les taquilles del Palau.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes. Per exemple, bolquers de tot Activity Extra en diversos formats amb el 70% de descompte en la segona unitat. Et surt a només 6,89 euros a la península. A més, a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat. Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Comencem l'espai Naturalment, doctor Pros. Passa un minut de 2:15 i, com sempre, la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. L'ajuda de Veritas, molt important en aquest espai, ens la canalitza avui tractant un dels temes, oferint un dels seus serveis, Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. Avui ens vols parlar des de Veritas sobre les llavors.
Sí, les llavors, perquè és un aliment que sol passar bastant desapercebut en les nostres receptes. No el tenim massa incorporat en la nostra dieta diària. I, en canvi, és un aliment que té grans propietats nutricionals. Les llavors porten molta proteïna, minerals, àcids grassos, omega-6. De fet, a les nostres botigues de Veritas podeu trobar molts tipus de llavors, evidentment totes que provenen del cultiu ecològic, però el que us deia, llavors de sèsam, de carbassa, de lli, de girassol, de rosella. Però avui en concret us volem parlar de les llavors de sèsam. I per què? Doncs perquè són unes llavors que destaquen especialment per la seva gran aportació de calci. Una cullerada supera amb aquestes llavors equival al calci que ens pot aportar un got de llet de vaca. De fet, els nostres ossos assimilen molt millor el calci que prové de les llavors de sèsam que no pas el calci que prové de la llet de la vaca. Per tant, si volem enfortir els nostres ossos, què ens diuen els experts? Doncs ens recomanen prendre un parell de cullerades soperes de llavors de sèsam. Després, prendre el sol màxim, 15 minutets, i ens ajudarà a fixar el calci en els nostres ossos. Com us deia, les llavors tenen moltíssimes propietats. Les llavors de sèsam, en concret, són riques, amb àcids grassos omega-6 i amb altres minerals com el ferro i el magnesi, i, a més, contenen lecitina, que és un component que ens pot ajudar a millorar el rendiment intel·lectual i, fins i tot, a disminuir el colesterol. I com consumir-les, per tant, de poder aprofitar-nos de totes aquestes propietats? Doncs fixeu-vos, el millor consum és amb cru i triturades. Podem utilitzar un molinet de cafè d'aquells que fèiem servir abans, que no sé si encara en queden a casa, i si no, mà de morter. Ben trituradetes, i les incorporem tant per acompanyar amanides, guisats de carn i peix, complementant salses amb el iogurt, i jo us dic el meu recurs per tal que els meus fills en consumeixin. En comptes de rebossar el pollastre amb farina de galeta, els hi arrebosso les tires de pit de pollastre amb llavors de sèsam i afegeixo una goteta de soja per potenciar-ne el sabor.
Fantàstic, eh? Aquestes llavors de sèsam triturades, fins i tot com a guarnició, com a complement en plats, fins i tot de macarrons, vaja, es pot posar tot arreu, oi?
Allà on vulgueu.
Moltes gràcies, Eva Vilamajor, des de Veritas. Bon dia, fins la propera, fins dimecres vinent.
Molt bon dia a tothom.
Adéu-siau.
Adéu, Ignasi.
I després de parlar amb Veritas, entrem en matèria en la nostra conversa setmanal, com sempre, sobre medicina natural, amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, que ens visita cada setmana aquí. Doctor Pros, bon dia.
Molt bon dia,
Ignasi. Avui comptem amb la presència de Pilar Arnau, que, vaja, com a mare d'un nen de 2 anys i mig, Adán Calvente, s'ha posat en mans de la medicina natural i avui ens parlarà de temes relacionats amb la salut del seu fill, sobretot. Pilar Arnau, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé.
Doncs bé, doctor Pros, introdueixin les qüestions.
Ara li volia preguntar a la Pilar, dic, tu també prens llet de vaca?
Potser sí, 50-50, no?
Bueno, perquè ja ho he sentit, això de les llavors de sèsam. És interessant, eh?
Però sí que mengem llavors de sèsam a casa. M'encanta, les poso a l'amanida moltes vegades.
No creus que la gent hauria de fer més cas d'aquestes coses que parlem, de la medicina natural?
Sí. És que ens ho ha dit molt clarament. Enforteixen molt millor els nostres ossos, aquestes llavors, que no pas la llet de vaca, el calci.
És que això ho ignorem i jo penso que seria bo que els metges, però el metge de capçalera, o en aquest cas, doncs, el metge de medicina general, doncs, també t'introduís en aquests aspectes i et parlés de qüestions dietètiques. El que passa que, malauradament, els metges no han tingut una assignatura de dietètica a la carrera. Per tant, és que això ho ignorem. Llavors, doncs, bueno, ha de ser, doncs, mira, el metge de medicina natural o la botiga de dietètica que t'informa, i d'aquesta forma, doncs, podríem eliminar, doncs, la llet, que potser produeix en el teu nen problemes d'al·lèrgies, i mira, amb les llavors de sèsam també fas la teva feina, no? Sí. Però, bueno, aviam, avui parlarem del teu fill. És a dir, parlem del teu fill, avui parlarem, per tant, de pediatria.
Sí, perquè és un nen de 2 anys i mig que, pel que intuïm, ara ens ho explicarà amb vostè, sobretot la seva mare, Pilar Arnau, quins problemes ha tingut.
Home, la mare està molt agraïda. Jo t'haig de dir, Ignasi, que no la coneixia fins ara, perquè resulta que la porta la doctora Alesson, l'Anna, no? La meva madreta. I que
és la pediatra de la consulta, per entendre'ns, bueno, no? És la que s'encarrega dels nens.
És la secció de pediatria de la consulta, no? I llavors, una de les coses, ara jo li preguntava, ara ens explicarà ella, però, bueno, és que, entre altres coses, he sentit que ja passava les nits en l'hospital del Vall d'Hebron, perquè, bueno, ja feia vida allà dintre. O sigui, imagina't el que ens pot explicar, no?
O sigui, és un nen que l'heu hagut de portar a urgències des del principi.
No fem cua. Quan arribem a urgències, ja li he dit al doctor, nosaltres no fem cua, entrem directament, se'l coneixen tots els metges.
El tiquet, estan abonats a urgències.
Sí, sí. Bueno, estàvem.
Estaven. I per què això? Expliqui'ns-ho.
Bueno, des de que va néixer va tenir bastants problemes respiratoris.
Una cosa, Pili, perdona, abans de començar jo volia saber com veu arribar a nosaltres. Això és important.
Sí, i tant.
Com, com, Bueno, com us veu assabentada la nostra consulta?
Per casualitat. Vam veure un programa de...
No hi ha casualitats, eh?
Bueno, sí, la causalitat. Vam veure un programa de Talassa que parlava de l'aigua de mar i parlava d'ells, del doctor Pros, de lo que feia amb les nebulitzacions per tema respiratori, d'al·lèrgia i de les propietats que tenia, no? I, bueno, és una cosa que va quedar allà amb un run-run dintre...
Va cridar l'atenció.
Sí, però... no? Perquè, de fet, nosaltres ja estàvem anant, ja havia nascut a l'edat, ja estàvem ingressats. Bueno, ens tornàvem un dia sí, un dia no, el meu marit a l'hospital i bueno, aquell dia estava jo a casa i vaig veure aquest programa, no? Uh-huh. I bueno, es va quedar allà, pues, això, a la memòria, no? Gravat. I bueno, i al cap de molt de temps d'estar amb els metges, donant-li totes les oportunitats del món per poder curar l'edat, va arribar un moment que vam decidir anem a buscar nosaltres una solució per la nostra compte. I bueno, i li vaig fer mirar aquest programa al meu marit i li va agradar molt i vam decidir trucar al doctor i vam...
Això vol dir que el veu, no te sols estava en el disc dur, el programa, no?
Sí.
Sinó que el teníeu gravat.
Ja, a mi se'm va quedar molt gravat, no? Aquestes coses, més amb el problema que teníem.
Perquè el problema del nen era un problema respiratori, com la major part dels nens, un problema de mocs i de bronquitis, d'ingressos a l'hospital i correcuites, no? I...
Això des de ben petit, des de...
Des dels 15 dies. Als 15 dies ja va estar a la UCI amb màquines per respirar i tal, perquè és que s'ofegava. No, un bebè tan petit no pot treure els mocs i, bueno... Uh-huh. Tenia molts problemes per l'hora de... Pues, bueno, això,
i l'angoixa als
sí,
pares, no?
Horrible, horrible. Però...
Quantes mares hi han que ens poden estar sentint ara? Que avui han estat d'urgències, no? Que ahir van estar d'urgències i que demà estan d'urgències?
Sí, moltes.
Jo et preguntava abans, dic, no creus que això que fem nosaltres, aquests tractaments, haurien d'estar ja implementats a dins dels grans hospitals? Hi hauria d'haver també una secció.
Hi ha que haver-hi també un...
Ho has pensat, això?
Sí, sí, crec que sí.
I no, li, no se li, n'heu parlat amb el pediatre?
Jo parlo, amb molts amics sí? i tal, que tenen els seus fills, inclús, no? Amb mocs i tal, escolta'm, que el Ventolin, escolta'm, que això... I,
clar, perquè,
i la gent mateixa a vegades també som una mica no, reacis i des d'aquí convido a tothom no, a provar-ho perquè de veritat que és
que passa, Pili, que l'oficialitat està molt oficialitzada.
Sí, som molt llavors, quadrats.
És així, eh? Sí. Però quadrats...
No hi ha, manca obertura per la medicina natural.
Sí, a vegades la medicina tradicional no són matemàtiques, les persones no són matemàtiques i cada persona reacciona de diferent manera a cada tractament.
El tema del teu nen, que és el tema que es troben molts pares, i llavors doncs, jo penso que és quelcom que això se n'ha de parlar i s'ha de dir en veu alta. Clar, la quantitat de química que ha arribat a absorbir el teu nen, bueno, són sacs, és a dir, tu coneixes... Sí. Tota l'ABC de la farmàcia, o no?
Tema respiratori, sí.
Sí, ens podries donar
sí,
un llibre.
Sí, ja han anat quasi.
Donant medicaments des del principi, aquest
des
nen.
Des del principi, evidentment.
Què ha après ell?
Ell ha après, ja no, sí. Pues jo què sé, Singular, Ventolin, Pulmicor, l'Estilsona, el Citromax, tot això pues, són des de corticoides, a coses per poder obrir els bronquis, a antibiòtics, de tot. És que és una passada, de tot.
I bé, el diagnòstic dels problemes respiratoris té alguna causa? Va néixer abans d'hora? El nen no se li atribueix
no
cap causa?
No ho tenim molt clar si va néixer. Potser sí que va néixer una miqueta abans d'hora. Sí, no està molt clar.
I quan va sortir ho vau veure de seguida que li costava respirar, que estava congestionat? O va passar...
Bueno, és que també era un nen que no volia menjar gaire, era molt petitet, era molt... no sé, no...
No, però llavors, però l'important, és a dir, sentiu el programa de Talassa i llavors us vareu posar en contacte amb nosaltres.
Sí, sí, sí.
Què
sí.
passa a partir d'aquest moment?
Bueno, doncs pues van començar la teràpia natural amb aigua de mar, que és més preventiu. O sigui, jo crec que la teràpia és ajudar el nen a que no arribi a aquests extrems de necessitar tota aquesta medicació, no?
Però quina edat tenia quan comenceu
pues
a anar?
Va ser al setembre d'aquest any.
Al setembre d'aquest any? Per tant, tenia 2 anys ja gairebé? O...
No, al desembre fa els 2 anys.
Abans... Per tant, tenia 1 any i mig llarg. Eh?
Sí, sí, sí. I, bueno, pues amb aquesta teràpia el que m'ha aconseguit que ell no arribi a aquest punt tan extrem d'estar tan malament, sense medicació ni res, només amb, pues, amb neteixes nasals, amb nebulitzacions d'aigua de mar, I, bueno, ha fet un canvi radical, el nen. O sigui, ha crescut...
Ha fet un canvi radical.
Radical, radical. O sigui, de menjar, de dormir, de creixement, de tot, de tot.
Pràcticament només amb l'aigua de mar, perquè, clar, sí.
No, Ignasi, també hi ha altres
coses. Sí, també n'hi ha...
No, és que jo tinc la història clínica aquí davant.
Expliqui'ns.
I veig aquí, llegeixo que s'han donat flors de Bach, s'han donat homeopatia, s'han donat flor intestinal, perquè...
Sí, clar, això, reforçant les defenses intestinals, perquè, clar, estaven matxacades.
Per tant, tota una sèrie de sí, remeis sí, naturals que
natural,
van ajudar.
Que no l'ha fet cap conseqüència ni cap efecte secundari, més que millorar el seu estat.
La seva qualitat de vida, sí. Amb la qual segurament les visites a l'hospital no...
No, ja se van espaiant, té els seus controls, però realment a mi em van dir, entre cometes, vale, prohibir que el nen anés a la guarderia. Jo deia, Déu meu, portem-li una vida normal. Aquest nen, l'any que ve, té que començar el col·le. No pot anar de no fer res a anar, pues, jo què sé, de 9 a 1 i de 3 a 5 a l'escola. És que va ser massa fort. És que agafarà mocs, és que agafarà microbis, és que agafarà no sé què, és que el tindràs cada dia a l'hospital. I, bueno, i gràcies a la teràpia, el nen no ha faltat cap dia per mocs, per intestinal, d'aquesta gastroenteritis, d'aquests virus que agafen els crius, sí, però una setmana, dues setmanes, no més.
Perquè la feina és en tots els sentits, és a dir, és una feina preventiva, la de la medicina natural,
diària.
Amb l'aigua de mar, les nebulitzacions, i també és una feina d'atacar el problema i d'evitar...
Reforçar
les defenses, no? Això que dèieu de...
Bueno, aquesta és la gran diferència. Aquesta és la gran diferència que existeix entre la medicina, diguem-ne, química i la medicina natural. Jo penso que hi hauria d'haver un respecte d'uns vers els altres, no? I en canvi, doncs, jo penso que la medicina alopàtica actua amb una prepotència que, és clar, quan la mare doncs, li diuen al pediatre o als seus internistes de l'hospital aquest nen, ells ho veuen que està més bé. Però, en canvi, és curiós perquè en cap moment pregunten als pares, escolta, i on te l'has portat? Perquè inclús passa al revés, és a dir, que a vegades et fan sentir responsables de que estàs actuant malament com a pare. Escolta, tu vés a la medicina, vés fent ximpleries, no li donis l'antibiòtic, veuràs el que et passarà. No? Jo penso que això és una amenaça que, naturalment, això s'hauria de denunciar, perquè de medicina només n'hi ha una que és la que cura, i per tant, si la medicina natural és un element que es pot incorporar, doncs, fills meus, incorporeu-la.
Avui tenim amb nosaltres també Carme Planàs del Departament Comercial de Ràdio Estel.
Bon dia.
La Carme Planàs ens ajuda sempre amb les trucades dels oients
en aquest espai.
Naturalment, doctor
sí,
Pros.
Sí, no,
el que
sí,
passa
sí.
que la Carme, clar, quan ha sentit aquí la Pili a explicar, escolta, Pili,
és un testimoni molt colpidor.
I esclar, quan escoltes a la mare que està patint tant, que amb aquesta criatura li han donat tantes i tantes coses, penses, Déu meu, escolta, i a més els metges es permeten doncs, dir que això no és veritat, que tot això... Com li poden fer veure a la mare que això és mentida, si és al revés, vull dir que el voler fer aquesta, no sé, atacar amb aquest sistema, trobo que és fatal, perquè avui dia...
Amb la química, amb els antibiòtics, amb els bentolins...
I fixa't que la mare, Pili, tu has dit una cosa molt important, en el moment en què el nen deixa, és a dir, a part que està una mica més bé, no? Que respira una miqueta més bé, que potser no té tants mocs, però quan li comences a retirar la química, el nen, què fa? Un creixement.
Creix.
És a dir, que això és el que passa...
Amb el Departament de Nutrició del Vall d'Hebron, i és el que li he dit, que al gener ens han deixat la carpeta oberta, però no ens deixen, no ens fan cap visita més perquè ja ha sortit, diguéssim, ja arriba una mica a la mitja, no?, de pes, que no arribàvem ni de conya.
Ni de conya, tu.
Vamos, és que...
Aquest cap de setmana a Solius vaig visitar un nen, que aquí la mare va donar el seu testimoni de la Bisbal d'Empordà, que ens explicava, bueno, una autèntica tragèdia, perquè era un nano que sempre estava encallat, es va encallar amb els mocs, vull dir, no, i era un nano que era un gran esportista. Doncs, bueno, aquest cap de setmana va estar, i el dilluns va estar a la consulta, i precisament tothom el felicitava, quin nano tan guapo, com ha crescut, és a dir, ha fet un canvi radical. Per tant, la medicina natural hauria d'estar incorporada, i hauria d'haver un departament de medicina natural a dins del propi hospital. No? I ara ens en fotem. Però és que és la realitat.
Va semblar obvi, però un nen tan petit, el seu èxit principal és que creixi, que mengi sí, normal.
Que tingui una vida normal, natural, com qualsevol altre nen. Mm-hmm. És l'ideal, no?
Per tant, ara, Pílic, tu com veus la medicina?
Estic molt satisfeta, estic molt contenta. És una cosa natural, que amb coses naturals el nen pues, segueix la seva evolució normal.
Heu hagut de passar una creu, però heu vist la...
Sí. La
Pili, el que ha vist, que és a la nostra consulta, en cap moment no li hem dit no prenguis aquest antibiòtic o no. Prenguis...
En cap moment m'han prohibit. Escolta'm, per això li tens que treure perquè així tal... No. O sigui, ha sigut el seu procediment...
O sigui, el que hem fet, que és el que hem fet, és complementant, no?
Sí,
de reforçant... Com el trobava la doctora, no?
La doctora, que des d'aquí un saludo i, vamos, un petonàs.
I la doctora Anna Alesson.
I a les noies també del balneari, també, a totes, a les tres. I que s'estimen molt, molt, molt a l'Adan, i l'Adan va molt content i sempre, saps, riu molt amb elles i, bueno, estem tots molt contents.
Doncs l'Adan, protagonista avui, encara que no hi és per la seva edat, un nen de 2 anys i mig que ha vist com en pocs mesos superava aquests problemes respiratoris i, en tot cas, el deixar la medicació química, doctor Pros, ve per ella mateixa. És a dir, no és que vostès prohibeixin, és que amb aquestes alternatives naturals es van suprimint les altres.
Llavors... Automàticament, No n'hi ha que fer res, és que sol va caient les coses. No...
És que no cal que expliqui res, la mare ho està explicant tot. No?
Òbviament, sí.
Aquí hem tingut molts testimonis de mares que han vingut, han explicat...
Situacions d'autèntica desesperació. Jo sento ara la Pili, que la tinc aquí al costat, la veig, és que a mi se'm posa la carn de gallina de sentir és aquest testimoni profund, no?
Sí. Perquè quan el pacient és un nen petit, encara la sensibilitat, fins i tot dels que ens escolten, és més gran.
De totes maneres, ja estem acostumats, quan vas al metge, de seguida un antibiòtic ja t'arreglaràs.
Llavors, una altra cosa, Pili, que és molt curiós, quan, per exemple, tu li dius al teu pediatre, dius, el nen està fent homeopatia, diu, què?
No, això... Si creus en bruixeria, és el que m'han dit, Si creus en bruixeria, dic, escolta'm, jo ho puc creure, però el meu fill no.
Llavors,
allò que... Una placebo a un nen, d'un any...
Llavors, allò que diem, no? Si la medicina natural funciona o funciona, si l'homeopatia funciona o funciona, vull dir, quantes vegades hem sentit una crítica sobre l'homeopatia, escolta, no estiguem de punyetes, totes les coses funcionen o no funcionen, tot, punto.
Recapitulem breument, avui ens acompanya Pilar Arnau, que és mare d'un nen de 2 anys i mig, que es diu Adán. Aquest nen ha tingut molts problemes respiratoris des del principi, ha anat a urgències constantment, ha estat medicat amb Ventolin, antibiòtics i altres procediments químics, i quan tenia 1 any i mig i una mica més, el setembre passat, després d'un viacrucis autèntic, la família va posar-lo en mans de la medicina natural a través de la consulta del doctor Pros. Ens ha explicat Pilar Arnau que després d'haver vist un programa de TV3, Talassa, on es parlava de l'aigua de mar i on s'esmentava precisament la consulta del doctor Pros, els pares de l'Adán van decidir anar a la consulta de medicina natural del doctor Pros, i en poc temps, amb aigua de mar, amb nebulitzacions, amb homeopatia i amb altres remeis naturals, s'ha superat els problemes.
Fixa't, Ignasi, que ens deia la Pili, que va tindre un moment d'inspiració, és a dir, va haver un moment de tot el procés que tu vas dir, que tu, la mare, vas dir prou, això no pot continuar.
Tenim que donar-li una oportunitat a unes altres coses, perquè ja sabem aquest camí on ens porta, i sabem les conseqüències, no? Realment, tota la medicació que prenia, pues, li treia de moltes altres coses.
Se't va encendre la bombilla i llavors ens vas pensar...
Sí, va ser cosa dels dos, el meu marit també
una
va...
Una alternativa.
No? Sabíem on ens portava tota aquesta, saps, voràgine de medicació.
L'únic fill que teniu és...
No, tenim dos. Tenim una nena i aquest nen, que és el petit.
Una nena més gran? Sí. Molt bé, perfecte. Doncs moltes felicitats per aquest èxit, no?, que gràcies a la medicina natural ha permès superar els problemes respiratoris d'aquest nen de 2 anys i mig, l'Adán Calvente Arnau. Avui, amics oients, encara que no us hem dit al telèfon, sabeu que teniu les línies molt obertes. Ens ha semblat molt interessant el testimoni de Pilar Arnau i també amb la col·laboració de Carme Planàs i del mateix doctor Pros. Podeu trucar-nos, encara teniu uns minuts, al 93-409-27-72, 93-409-2772, especialment si voleu explicar alguna situació o algun problema on hagi estat afectat un nen petit, un nen acabat de néixer, doncs especialment interessant avui, o qualsevol altra qüestió de medicina natural que ens vulgueu comentar. Doctor Pros, alguna cosa més sobre el que hem repassat ara?
No sé, m'agradaria sentir, no sé si la Pili vol afegir alguna cosa més. Pili, no, que ens hagin deixat.
Doncs gràcies a tots i per deixar-me explicar això.
I ara continueu, no?, amb les visites periòdiques a la consulta de Medicina Natural.
Bueno,
i...
periòdiques no tan periòdiques, una d'estirar, no? És a dir,
cada dos o tres mesos,
ja no són tan
freqüents. De control.
Ah, perquè això no serà una visita setmanal constantment,
no,
sinó
bé.
Que és,
no.
És no. Més espaiat després.
Sí. Seguim nosaltres el nostre tractament, les notes neteixes, nasals i nebulitzacions.
I a casa també li feu?
Sí. Uh-huh. A casa tots els dies, dos cops al dia.
Li feu nebulitzacions amb aigua de mar?
Amb aigua de mar i la
I això
neteja.
No us ho havien explicat mai a l'hospital?
No. El fan amb suero i amb el producte que ells et donin de medicació.
Això, la gran diferència amb el suero ja saps quina és, no? Que el suero és suero fisiològic i en canvi l'aigua de mar és l'aigua de mar amb tots els seus elements, que té una acció mucolítica, antibiòtica, antiinflamatòria, no? Per tant, és molt més efectiva que la pròpia, el suero, vaja.
I aquest nen ja d'aquí no res dominarà la tècnica de posar-se l'aigua de mar.
M'ho demana ell, pel dematí.
Ja en dos anys,
m'ho demana, diu, mama, això, saps?
Clar, els nanos són tontos, i per què t'ho demana?
Perquè es troba millor. Quan ell es queda tota la nit dormit, tombat, pues se li acumula la mucositat i només despertar-se em diu, mama, això, això.
Com diu sovint el doctor Pros, sí. Això és com ensenyar a rentar les dents. A vegades fa mandra perquè el nen petit no s'hi posa, però si li posem aviat, doncs...
De mica en mica ho aconseguirem.
Això mateix. Tenim una trucada, Rosa Prats, des de Sarrià. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Digui'ns.
Mira, jo volia preguntar, sisplau, a part de... els problemes pulmonars i d'això de pit, per quines propietats té, si jo puc prendre-ho per digestions lentes o per gent que té inflamacions?
Si poden prendre aigua de mar, vol dir?
Sí, es pot prendre.
L'aigua de mar, per exemple, hipertònic, la que es pren per via oral. Moltes gràcies, senyora Rosa Prats, pel seu testimoni. Ens escoltarà a través de la ràdio. Bon
molt
dia.
Molt bé, molt amable, bon dia.
Adéu-siau. Adéu. Doctor Pros.
Sí, a veure, jo crec que la Rosa, em sembla que si ens haguessis escoltat altres dies, ja no tindries problemes digestius.
Alguna vegada ens ha dit que ens escolta cada dia, cada setmana.
A veure, diré perquè si la Rosa té problemes digestius, no sé quina edat té la Rosa, però jo li recomanaria, una de les recomanacions que aquí fem sovint és allò de sopar civada, no? Una crema de civada, i tema resolt. I aquí, doncs, t'haig de dir que, bueno, una bona homeopatia, això també ho resolem, no? Però, bueno, això són coses que ens trobem diàriament a la nostra consulta i amb un flix-flaix ho resolem. El que passa que, esclar, no, per l'antena no li puc resoldre. Li puc donar el consell de sopar una sopa de civada.
És una pauta que no és tot.
Que li ha molt bé, però llavors li recomanaria que passés per la consulta i amb un parell de tractaments li puc assegurar que ho resoldrem. És més, m'agradaria que llavors ens ho vinguis explicant aquí.
Clar, perquè és molt important la persona i per això cal visitar la consulta. Recordem que el doctor Pros té el telèfon 93 212 1504 93-212-1504, a la consulta del carrer Montaner, i en tot cas allà, si els oients truquen, rebran informació sobre on han d'adreçar-se per atacar determinats problemes. Però el que sí que és clar és que, en el cas de Rosa Prats, per exemple, la civada va bé per la digestió i l'aigua de mar hipertònica...
Bueno, ella, en aquest cas, l'aigua de mar no és precisament...
No és precisament el més
indicat. Diguem, la teràpia estrella en la seva situació. Cal dir, però, que clar, és el de sempre, és dir, cada persona una digestió lenta, una gastritis, un problema de dolor, de mal de panxa o d'acidesa, doncs, esclar, pot vindre per diferents motius i llavors el que fem nosaltres és precisament individualitzar, és a veure si aquella situació digestiva és com a conseqüència d'un estrès, d'una tensió, d'un impacte emocional o del fet senzillament de que es menja tan malament que llavors doncs, bueno, passa el que passa, no? Llavors, nosaltres el que farem és rectificar una miqueta i ensenyar-la també doncs, a menjar correctament.
Doncs no tot el que ens presenta el doctor, però serveix per tot, naturalment. Queda aclarit. Tot i que moltes coses són molt polivalents. Tenim una última trucada en un minut que ens queda. Núria, de l'Urdal. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Digui'ns breument, sisplau.
Sí, heu parlat de les llavors de sèsam i ara el doctor Pros ha tornat a parlar de la civada. A casa, quan fem civada a la nit i afegim llavors de sèsam per sobre, està molt bo, i mira, fem les dues coses amb una.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquest testimoni. Vaja, aquestes llavors de sèsam són ben polivalents, també, valen per tot. Gràcies pel seu testimoni, Núria, des de l'Urdal. Bon dia.
Molt bé, record, adéu.
Adéu-siau.
Doncs, bueno, no, Núria, senzillament agrair-te aquesta intervenció. Jo, inclús, les llavors aquestes de sèsam les posaria i les posem a les amanides i queden, la veritat és que queden molt bé. I dir que el que menja civada al vespre, la civada és un precursor del son, és a dir, per tant, tota aquesta quantitat d'insomni que hi ha, doncs la gent s'estalviaria de fer viatges a la farmàcia si sopessin més sovint una crema de civada, no? La civada porta un principi actiu, que és una avenina, que actuaria doncs, bueno, com ho pugui fer un orfidal o altres mandangues químiques, de les coses que nosaltres intentem sempre retirar els nostres pacients que ens visiten.
Avui hem parlat sobretot amb Pilar Arnau, que ens ha explicat el cas del seu fill, l'Adán, de 2 anys i mig. Tinc un missatge d'una oient encara, una oient de Lleida, que ens diu que té o s'ha trobat amb determinats problemes de suors, derivades, suposem, a l'edat, i si hi ha algun remei per erradicar aquestes suors que poden anar vinculades més o menys amb l'edat propera als 50 anys, per la menopausa o per...
Bueno, esclar, això hauríem de veure de què es tracta, no? Vull dir, si és una... Mira, aquí hi ha una cosa molt curiosa. Si és una menopausa, sovint el que fem nosaltres, una menopausa amb sufocacions importants, és una petita sagnia. I llavors, un cop cada 3 setmanes hi traiem una quantitat de sang. Sempre s'ha dit, jo crec i jo pensaria que la dona viu més anys que l'home gràcies a les sagnies mensuals, gràcies a la regla que té, no? Uh-huh. I que els problemes de la dona comencen a partir de la menopausa. Doncs en aquest cas el que fem és repetir la menopausa d'una forma física, retirant de 100 a 125 centímetres cúbics de sang, llavors ho fem en 3 o 4 vegades, un cop al mes, i això queda resolt. Ara, en aquest cas, jo li diria infusions de sàlvia.
Doncs infusions de sàlvia, última recomanació, les suors poden arribar abans o durant la menopausa. En tot
que vagi a l'herbolari i busca sàlvia.
Gràcies, doctor Miquel Pros i Pilar Arnau, també Carme Planàs, bon dia, fins la propera.
Bon dia.
Adéu-siau.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et trobes millor que mai a la classe de spinning. Uns nous amics et posen menys anys dels que tens. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un 15% de descompte en el tractament facial de dia de marques com ara Lancôme, Estée Lauder, Yves Saint Laurent, Guerlain. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dia 20 d'abril, assemblea anual de l'adoració nocturna del Tibidabo. A 1:15 del matí, memòria anual i informacions vàries, amb el tema l'any de la fe. Al migdia, eucaristia. I per acabar, dinar familiar de tots els adoradors. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Us hem acompanyat des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per aquesta estona. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Estel.